slowly though, I beg it to last.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. El PSC ha guanyat les eleccions al Parlament amb vots, però empata amb Esquerra Republicana en escons i la majoria independentista supera per primera vegada el 50%.
Tot plegat en uns comicis marcats per la pandèmia que han registrat la participació més baixa de la història a la cambra catalana, amb menys del 54% del cens acudint a les urnes. Malgrat les aritmètiques que caldrà gestionar a partir d'ara, el líder del PSC, Salvador Illa, ha deixat clar que es presentarà a la investidura per ser la força més votada, una intenció idèntica a la del cap de llista d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, que insta els partits independentistes a formar un govern sòlid, aprofitant la tercera posició de Junts per Catalunya i també una CUP, que ha més que doblat resultats amb 9 escons. L'extrema dreta de Vox ha irromput al Parlament amb 11 diputats, mentre Ciutadans s'ha desplomat de primera a setena força amb només 6 representants. El Partit Popular ha obtingut els pitjors resultats en unes eleccions a Catalunya i el PDeCAT s'ha quedat finalment fora de l'hemicicle.
Amb tot aquest nou escenari polític s'haurà d'anar definint. A partir d'ara encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns, dia 15 de febrer, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars.
Per circumscripcions, el PSC s'ha imposat a Barcelona, mentre que Esquerra Republicana ha obtingut una victòria clara per primera vegada a Tarragona, en unes eleccions al Parlament. Junts per Catalunya ha estat la força més votada de la seva banda a la demarcació de Lleida i també Girona.
Unes eleccions que s'han celebrat amb relativa normalitat, tot i els condicionants de la pandèmia. S'han pogut constituir totes les meses i les cues a l'hora d'anar a votar. Han estat una constant en alguns casos, tenint en compte les mesures de seguretat que imposava l'emergència sanitària.
Es comença a estabilitzar la tercera onada de la pandèmia amb una positivitat per sota ja del 5%. Aquest és el llindar que l'Organització Mundial de la Salut fixa per considerar que el virus entra en fase de control. El risc de rebrot ha caigut a nivells de principis de desembre i tornen també a baixar els ingressos a les unitats de cures intensives.
En esports, el Barça és el nou campió de la Copa del Rei de bàsquet. Els blaugranes van passar per sobre del Real Madrid i es van imposar per 88-73, sumant el primer títol amb Jessica Bixos a la banqueta. És el 26è títol de Copa del Barça i el tercer en 4 anys. Obrim àrea de serveis. En primer lloc, situació del trànsit. Connectem amb el RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora del matí sense incidències, únicament pendents de com evoluciona l'hora punta. Ara retencions sobretot d'entrada a Barcelona des de la Pota Sud a l'enllaç de l'AP7 amb la B23. Continuen les aturades sentit Tarragona, també densitat en vies com l'autovia 2 o la C32 en aquests punts d'entrada a Barcelona. A la Pota Nord millora força l'accés a la ciutat, únicament ara retencions a Ripollet en sentit Terrassa i també a la zona del Vallès, diferents trams aturades a l'AP7 entre Barberà i Santa Perpètua, a la C17 a Parets i a la C59 a Caldes de Montbui. També a les dues rondes queden aturades encara els trams inicials del sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I tanquem ara portada amb la previsió del temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs comencem avui amb la presència d'alguns núvols baixos, alguns de mitjans, també algunes clarianes, i avui la temperatura màxima quedarà més alta que la d'ahir, però no superant els 15 graus. Per tant, encara un ambient tendint a ser fresquet. També es podrà escapar alguna precipitació feble cap a l'extrem sud del país, cap a les Terres de l'Ebre. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
El PSC ha guanyat les eleccions al Parlament de Catalunya amb vots, però l'independentisme augmenta la seva majoria, superant per primera vegada el 50% dels vots. La candidatura, encapçalada per Salvador Illa, ha empatat amb 33 diputats de l'Esquerra Republicana de Pere Aragonès, en un frec a frec que ha deixat ben a prop Junts per Catalunya amb 32 escons.
Tot plegat en un escenari insòlid de pandèmia que ha donat la participació més baixa de la història en uns comicis a la cambra. Amb aquest recompte, el PSC obté el millor resultat des de fa 15 anys, amb 16 escons més, per bé que Esquerra Republicana, que guanya un escó respecte del 2017, ha estat la força més votada a la majoria de municipis. Com dèiem, Junts per Catalunya, que es queda a un escó de l'empat entre socialistes i republicans en aquesta part alta, molt més lluny, però, sens dubte, un dels titulars destacats d'aquesta jornada, l'extrema dreta de Vox, que irromp al Parlament com a quarta força amb 11 escons. La CUP obté més del doble de diputats aconseguits en les últimes eleccions, arribant als 9, mentre que En Comú Podem es manté en els 8 escons de la darrera legislatura. També patacada històrica la que ha patit Ciutadans, que passa de primera força més votada a setena, o el que és el mateix, de 36 a 6 diputats. I finalment, el Partit Popular, que es queda amb 3 representants, el pitjor resultat a Catalunya, i el PDeCAT d'Àngels Chacón, que no ha aconseguit entrar a l'hemicicle i es queda sense representació.
I com dèiem, el PSC ha estat el guanyador de les eleccions a la circumscripció de Barcelona amb el 25% dels vots i obtenint 23 escons, bona part obtinguts per la caiguda de Ciutadans. Són 10 més que els últims comicis. Esquerra Republicana de Catalunya és la segona força per davant de Junts per Catalunya, mentre Vox aconsegueix 7 diputats i la CUP millora resultats. Ho repassem en la següent crònica de la nostra companya Mont Carvajal.
A la demarcació de Barcelona els socialistes s'han imposat. Han agafat els vots que fa 3 anys va tenir Ciutadans. Els socialistes recuperen el cinturó roig de l'àrea metropolitana que els darrers anys havien sigut taronges. Els socialistes han aconseguit 23 diputats, 10 més que en Miquel Iceta. Esquerra és el partit independentista més votat a Barcelona, igual que el 2017. Han quedat en segona posició amb 19 diputats, els mateixos que fa 3 anys. Junts per Catalunya, de Laura Borràs, ha sumat 16 diputats, en perd un. Vox hi romp amb força i passa del no res a 7. I empata amb Comú Podem. La CUP i Ciutadans també empaten a 5, la gran davallada dels de Carlos Carrizosa, que han transvasat vots a Dojo cap a Salvador Illa. Els populars queden últim amb 3 diputats.
I per primera vegada a la història, Esquerra Republicana ha guanyat les eleccions a la demarcació de Tarragona. Manté els 5 diputats, un més que Junts per Catalunya, i Vox i Rom amb 2 escons, els mateixos que obté el PSC. Ciutadans, en canvi, cau de primera a última força amb un sol representant i la CUP recupera l'escó que havia perdut en els últims comicis. Repassem al detall aquests resultats d'aquestes eleccions a Tarragona en aquesta crònica de TAC12.
Victòria històrica d'Esquerra Republicana a la demarcació de Tarragona. Els republicans s'han imposat a les urnes, ha aconseguit 5 escons, els mateixos d'ara fa 3 anys, però amb un major percentatge de vots. La seva cap de llista, Raquel Sans, destacava la consolidació del projecte republicà a Tarragona.
Moltes gràcies a la gent de la nostra demarcació que ens ha fet confiança i que ha revalidat i ha demostrat una vegada més que Tarragona és republicana. Ho vam demostrar a les municipals, ho vam demostrar en les dues eleccions al Congrés i ara ho tornem a demostrar amb aquestes eleccions al Parlament que per primera vegada doncs, guanya Esquerra Republicana aquí a la demarcació.
La segona posició ha estat pel PSC, que ha doblat els seus representants d'ara fa 3 anys i n'ha aconseguit 4. Amb els mateixos diputats i a poc més de 1.000 vots de diferència apareix en tercera posició Junts. La gran sorpresa de la nit han estat els 2 diputats de Vox, mentre que la CUP torna 3 anys després a tenir una representant reunint al Parlament amb Laia Estrada. També ha revalidat el seu escó en Comú Podem, mentre que la gran desfeta ha estat la de Ciutadans, que ha passat de 5 a un sol diputat per Tarragona.
I a Girona, Junts per Catalunya ha tornat a guanyar les eleccions, mentre que el PSC ha multiplicat per 3 el nombre de diputats. Un rèdit que esgarrapa de Ciutadans, que es queda sense representació, mentre que l'ultradreta de Vox aconsegueix un escó. Repassem aquest escenari de la mà d'Albert Brossa, des d'Olot Televisió.
A la demarcació de Girona, on estaven en joc 17 diputats, el panorama ha canviat sobretot per la banda baixa. Junts és la força més votada amb 7 diputats i el pràcticament 33% dels vots. És el mateix resultat que el 2017, però amb 4 punts percentuals menys de vots. A molta distància hi ha Esquerra Republicana de Catalunya, que consolida la segona posició amb 4 diputats. Per tant, manté els mateixos que ja tenia. Fins i tot manté pràcticament el percentatge de vots. A partir d'aquí és on hi ha els canvis. Ciutadans ha perdut els 4 diputats que tenia fins ara i es queda sense representació a Girona. Els perd a favor del PSC, que passa d'un a 3 diputats i gairebé multiplica per 2 el percentatge de vots aconseguit a l'última convocatòria electoral. La CUP també millora els seus resultats i passa d'un a 2 diputats, amb un increment d'una mica més del 3% dels vots. Finalment, Vox, que no tenia representació gironina fins ara, obté un diputat, amb una mica més del 6% dels vots.
També a Lleida, la força més votada ha estat Junts, amb el 28% dels vots, un 2% més que Esquerra Republicana, que queda com a segona força. Tots dos partits tindran 5 diputats al Parlament. El PSC passa d'1 a 3 pels vots a la capital del Segrià i també torna a entrar la CUP, que aconsegueix també un diputat. Igual que la resta de Catalunya, Vox també aconsegueix representació per Lleida amb més de 8.800 vots i destaca també la pèrdua dels 3 diputats de Ciutadans, que es queda sense representació. Des de Lleida Televisió ens en donen més detalls.
La nit electoral a les comarques de Lleida ha estat plàcida i també marcada per la pandèmia. Poques aglomeracions a les seus dels diferents partits, on només hi han anat els candidats. N'hi ha que ni tan sols han seguit el recompte a la seu. La situació sanitària ha fet, per exemple, que el guanyador de la nit, Ramon Tremosa, hagi fet les valoracions per la plataforma Zoom. El número 1 de la llista de Junts ha culpat el PDeCAT de la pèrdua d'un dels seus diputats. Tremosa ha parlat de pactes, s'ha felicitat per la majoria independentista i s'ha mostrat disposat a escoltar Esquerra i la CUP.
Pues ara, a partir de demà, doncs, he sentit ara els discursos d'Oriol Junqueras i de Pere Aragonès i han apel·lat doncs, a la majoria independentista, han apel·lat doncs, a que s'ha superat per primera vegada el 50% de vots. Tant, doncs, el missatge que ha donat Oriol Junqueras i Pere Aragonès és molt clar: amnistia, referèndum. Ha fet una apel·lació en clau nacional i, per tant, nosaltres estem disposats a parlar del que convingui. Estem a disposició de negociar, si és que aquesta és la voluntat d'Esquerra i de la CUP, doncs com articulem aquesta majoria de cara al proper govern.
Justament, els membres de la candidatura de la CUP eren els més contents a Ponent, ja que tindran una representació al Parlament. Esquerra Republicana manté els 5 diputats que ja tenia.
I repassem ara les reaccions dels partits polítics durant la nit electoral. El candidat del PSC ha donat les gràcies a tots els votants per haver convertit els socialistes catalans en la força més votada i haver pràcticament pogut doblar el nombre de diputats respecte a l'anterior legislatura. Salvador Illa ha afirmat que cal passar pàgina, que el canvi és imparable i que ha arribat per quedar-se. Ha afegit que la victòria del PSC demostra que Catalunya estima Espanya i que el triomf electoral és només el primer pas.
Vaig dir que si vostès posaven els vots, nosaltres posaríem el canvi. I per això els anuncio avui que em presentaré a la investidura. Repeteixo, em presentaré a la investidura. Privat, el canvi ha arribat a Catalunya per quedar-se. I la victòria d'avui és un gran pas endavant, però és només el primer gran pas endavant. N'hi haurà més.
I la segona força, Esquerra Republicana, que ha empatat a 33 escons amb el PSC. El candidat republicà, Pere Aragonès, també ha deixat clara la seva voluntat de presentar-se a la investidura i ha emplaçat Junts i la CUP a buscar punts d'acord de cara a la pròxima legislatura, aprofitant que l'independentisme ha superat el 50% dels vots per primera vegada. A més, Aragonès també ha enviat un missatge clar als comuns perquè els donin suport com a força favorable a l'autodeterminació. El cap de llista dels republicans ha aprofitat el resultat per enviar fins i tot un missatge al govern espanyol, a qui ha reclamat un referèndum acordat.
Començarem a construir aquest govern de forma immediata, perquè no hi ha temps per perdre. Per això emplaço a totes les forces favorables a l'amnistia i a l'autodeterminació, i especialment aquelles forces progressistes partidàries de l'amnistia i l'autodeterminació, a sumar-se en aquesta via àmplia, a que facin un pas endavant i construïm conjuntament les bases d'un acord programàtic a través del qual ens impliquem directament en el govern del país. Els objectius són enormes, immensos, i assolir-los requereixen la màxima unitat.
I per la seva banda, la candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha emplaçat Esquerra Republicana i també la CUP a treballar plegats per formar un govern independentista fort. Borràs ha fet una crida a no malbaratar l'oportunitat històrica d'haver superat la meitat dels vots independentistes, ja que això, diu, ha de tenir conseqüències polítiques al govern i al Parlament. Des de Waterloo també ha intervingut Carles Puigdemont, que, tot i que no és presidenciable, encapçalava la llista de Junts. Puigdemont ha destacat que només l'independentisme pot formar govern i ha lamentat els vots perduts a partits que no han obtingut representació al Parlament.
Hem superat el 50% bé. Hem incrementat el nombre d'escons independentistes en el Parlament de Catalunya. Hi ha més escons independentistes que en tota la història. I malgrat que hi hem anat dividits, malgrat que s'han perdut milers de vots amb opcions que no han tingut representació parlamentària, el missatge de la gent és exactament el mateix.
Felicitem Esquerra Republicana i la CUP pels seus resultats. Jo mateixa he parlat ja amb Pere Aragonès i amb Dolors Sabater i ens hem emplaçat a treballar plegats perquè aquest gran resultat de l'independentisme doni els seus fruits.
El partit d'ultradreta Vox ha agraït als seus més de 200.000 votants la confiança que els ha portat a aconseguir representació en les quatre circunscripcions. El candidat Ignacio Garriga ha erigit la formació com a líder de l'oposició al separatisme i també a l'esquerra. Tot i que reconeix els bons resultats, el líder de Vox a Catalunya ha dit que no és una victòria plena perquè el separatisme segurament governarà, però ha promès que seguirà treballant per fer-los fora de les institucions.
Nos han dicho durante meses, durante semanas, que no pasaréis. Y yo desde aquí les quiero decir que hemos pasado, que pasaremos y que seguiremos trabajando hasta desalojarlos de todas las instituciones de Cataluña. Porque hoy lideramos la oposición, pero acabaremos liderando el gobierno en Cataluña.
I de la seva banda, la CUP ha assegurat que no cedirà ni un pam davant l'extrema dreta de Vox i ha reiterat el seu compromís antifeixista. Després de doblar la seva representació al Parlament, la cap de llista, Dolors Sabater, ha anunciat la intenció de reunir-se avui mateix amb Esquerra, amb Junts i amb En Comú Podem per articular consensos al voltant de l'autodeterminació, l'amnistia, el pla de rescat social i la lluita contra el canvi climàtic. Sabater ha dit que les eleccions demostren dos fets inapel·lables.
S'ha vist una cosa clara en els resultats electorals, és que una i altra vegada aquest país, a través de les urnes, la seva gent és persistent en dues coses. Una, en reclamar el dret d'autodeterminació. I dues, cada vegada més cap a l'esquerra.
També ha mostrat la seva preocupació per l'entrada de Vox al Parlament la líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach. Això sí, ha remarcat que el que sorgeix de les eleccions del 14F és el Parlament més d'esquerres de la història i és per això que avui mateix diu trucarà Salvador Illa i Pere Aragonès per demanar-los que deixin de banda els vetos per fer un tripartit d'esquerres.
Necessitem, com dic, un govern d'esquerres, ampli, transversal, amb capacitat per representar a la majoria del país i per això vull anunciar que demà mateix trucaré al senyor Illa, trucaré al senyor Aragonès per seure en una taula, per deixar de banda els vetos estèrils que a més són més propis d'altres èpoques.
I com dèiem, la gran patacada electoral se l'ha endut Ciutadans, que ha passat de ser la força més votada a quedar-se amb 6 escons. La formació taronja ha reconegut el fracàs, però l'atribueix en part a la baixa participació i també al poc encert a l'hora d'aglutinar el vot constitucionalista. Escoltem la líder del partit, Inés Arrimadas, i el candidat Carlos Carrizosa.
Quiero decirle a todos los constitucionalistas catalanes que Ciudadanos seguirá siendo voz y refugio del constitucionalismo y que vamos a seguir luchando por nuestra tierra porque defender la libertad siempre vale la pena.
No hemos sabido movilizar al electorado constitucionalista como nosotros hubiéramos querido. Decirles también que nuestro grupo parlamentario pues va a seguir haciendo lo mismo que ha hecho desde el año 2006, que es defender al constitucionalismo.
El candidat del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha assumit sense excuses el fracàs dels populars. Fernández admet que no han aconseguit cap dels dos objectius que es fixaven, millorar resultats ni tampoc aconseguir grup parlamentari propi.
Nuestro resultado es muy malo porque no hemos logrado los dos objetivos que nos habíamos marcado inicialmente, que era crecer y lograr grupo parlamentario. Nunca nos marcamos objetivos muy superiores porque somos un proyecto político realista, pero sí que es verdad que nos habíamos marcado el objetivo de crecer y de tener grupo parlamentario y esos dos objetivos no se han logrado y por lo tanto el resultado es malo.
I per últim, el PDeCAT ha lamentat haver-se quedat a les portes del Parlament sense obtenir representació. La candidata Àngels Chacón ha alertat dels efectes que no sigui un partit de centre qui tingui la clau per condicionar l'independentisme.
No podem estar contents amb el resultat, no podem estar contents. Lamentem que l'independentisme no hagi estat, doncs, no estigui condicionat per una força de centre, però aquesta és la realitat, aquesta és la voluntat que ha expressat el poble de Catalunya. Sabíem que era un repte difícil, que teníem poquíssim temps.
La participació també ha marcat una xifra històrica. Ha caigut 25 punts en el pitjor registre d'unes eleccions al Parlament. La por al contagi, el desencís dels electors i també el mal temps han situat la participació en un 53,55%, la més baixa de la història de les eleccions a Catalunya. Fins aquest 14 de febrer, la pitjor xifra se situava al 1992, quan l'índex de participació va ser del 54,8%. Unes eleccions en les que Jordi Pujol va guanyar per majoria absoluta. A l'altre cantó de la balança, el rècord de participació en positiu es va assolir el 2017. Ara fa 3 anys, en ple 155, els ciutadans van acudir massivament a les urnes, superant el 79% de participació. I justament el conseller d'Acció Exterior i Relacions Institucionals, Bernat Soler, ha atribuït aquest mínim històric de participació a la pandèmia. Tot i això, ha volgut agrair el civisme dels catalans i molt especialment als milers de ciutadans que amb la seva feina han fet possible la celebració d'aquests comicis. També ha destacat la normalitat amb la que s'ha tancat la jornada, sobretot perquè la última franja és la que estava recomanada per les persones positives de Covid i els seus contactes estrets.
Profunditat i a fer una anàlisi profund sobre la participació, és evident que aquestes eleccions se celebraven en plena pandèmia, en un context d'emergència sanitària i, per tant, l'afectació que ha tingut, en aquest cas, aquest context de pandèmia, doncs, evidentment, ens ha portat a aquesta davallada de la participació.
El que està clar és que aquestes eleccions no deixen un guanyador clar. Cap partit arriba als 68 diputats que formen la majoria absoluta i qui vulgui governar haurà de pactar per formar executiu. Almenys 3 partits hauran de posar-se d'acord per investir el futur president de la Generalitat. D'entrada, el pacte que sembla més factible és el dels actuals socis de govern, Esquerra i Junts, que sumen 65 escons. De manera que els falten 3 diputats per arribar als 68. Amb els 9 diputats de la CUP podrien propiciar la reedició d'un govern independentista. Si hi voten a favor, Pere Aragonès podria ser investit en primera volta amb 74 vots a favor. Però si la CUP s'absté, podria ser investit en segona volta amb més vots a favor, 65, en contra, 61. L'altra opció de pacte que suma és el tripartit d'esquerres. Si bé aquesta opció fins ara només la defensen els comuns, PSC, Esquerra i En Comú Podem tenen 74 diputats. Com dèiem, però, tant socialistes com republicans s'han vetat uns als altres durant la campanya electoral i aquest diumenge a la nit tant Salvador Illa com Pere Aragonès han anunciat la seva voluntat de presentar-se a la investidura. Les dades de les últimes hores de la Covid apunten una certa estabilització de la tercera onada. Ara mateix el nombre de positius de totes les proves que s'han fet en l'última setmana està per sota del 5%, que és el llindar que l'Organització Mundial de la Salut fixa per donar l'epidèmia per controlada.
Analitzem aquest últim balanç de salut que situa el risc de rebrot en una caiguda fins als 300 punts, un nivell que no es veia des del pont del passat mes de desembre. La velocitat de propagació es manté estable per tercer dia consecutiu en 0,81 i pel que fa als nous infectats n'hi ha hagut gairebé 1.200 nous positius en les últimes 24 hores. Augmenten una setantena el nombre d'ingressos hospitalaris però hi ha 13 llits ocupats menys a les unitats de cures intensives. I pel que fa a les defuncions se n'han comunicat 43 de noves. Són 20.176 les víctimes mortals a Catalunya per la pandèmia. I nova setmana de vacunacions amb l'objectiu de començar a subministrar les primeres dosis als grans dependents i també als majors de 80 anys. El primer col·lectiu, l'administració de la vacuna, se'ls farà anar directament als domicilis, mentre que el segon se'ls citarà de la mateixa manera que es fa amb la campanya de la grip. En termes globals, més de 240.000 persones han rebut ja la primera dosi de la vacuna i més de 167.000 la segona.
El Barça es va endur la Copa del Rei de bàsquet superant amb comoditat el Real Madrid a la final per 73-88. Els blaugranes van manar sobre la pista des de l'inici i al descans ja guanyaven per 31-52. En el segon temps el domini es va mantenir i l'equip va gestionar l'avantatge que va arribar a ser de 24 punts. Cal destacar les actuacions de Calates amb les seves assistències i de Higgins amb la millor valoració del partit. Es tracta del 26è títol de Copa del Barça i el tercer en 4 anys. Sarunas Jasikevicius assenyalava la unitat que hi ha al vestidor com una de les claus de l'èxit.
Estamos intentando que nadie está por encima de equipo, que todo el mundo siendo la estrella más grande o el jugador de cantera que tiene que trabajar lo mismo, tiene que sacrificarse lo mismo, ¿no? Y tenemos que ganar todos juntos. Esto no es un tenis o un golf o algo así. Esto es baloncesto, necesitamos uno a otro.
I en futbol, victòria destacada de l'Espanyol al camp del líder de segona divisió, el Mallorca, els blanquiblaus que retallen distàncies i se situen a 2 punts de l'equip balear. El primer gol va pujar amb una rematada de cap de Puado després d'una falta servida per Imbarba, a prop del vèrtex de l'àrea. Amat va empatar pels locals al minut 7 de la segona meitat, però Di Mata, que portava pocs minuts sobre el terreny de joc, va estrenar-se marcant el gol de la victòria.
I a la segona B, el duel de necessitats al Sagnier va acabar sense gols, tot i que les ocasions de què van disposar tant el Prat com l'Olot. El mèrit va ser per als porters, perquè tant Cravioto com Pol Ballester es van haver de lluir per evitar el gol. Al final, tots dos equips van donar per bo el punt sumat, malgrat que continuen ocupant les dues últimes places, el Prat amb 3 punts més que l'equip olotí.
I a la primera divisió de futbol sala, l'Indústria Santa Coloma va golejar el Cué, l'Oparrulo, per 8-2. Els gallecs van aguantar a la primera meitat i van arribar al descans amb empat a 1 al marcador. En el segon temps, però, Festival Colomenc, amb 7 gols que els mantenen vius a la lluita per accedir a la zona de play-off.
I a la Lliga Sobal d'handbol, el Freiking Granollers va guanyar per 32-25 al Villa d'Aranda i s'ha situat tercer a la taula. El cué de la categoria va aguantar el pols en la primera meitat, però els balles van esvair qualsevol opció de remuntada en el tram final.
I a l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, Taradell i Noia van signar un empat a 3, mentre que el Lleidallista continua fort a la quarta plaça després de superar el Calafell per 5-0. Sergi Folguera amb un doblet, Andreu Tomàs amb 2 gols i també Oriol Vives van signar aquesta golejada dels llistats que ensorren una mica més el Calafell a la taula classificatòria.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local. El 19 i 20 de febrer a l'Auditori, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya rep la violinista Letícia Moreno i el director Pablo González en un concert ple de folklore i sons de l'Europa de l'Est.
Sonaran Zigan de Ravel, Rapsòdia de Bartók, la chanson número 1 de Manent i una de les 4 sinfonies de cambra de Shostakovich.
Venda d'entrades a auditori.cat. xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Truquillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. El PSC ha guanyat les eleccions al Parlament amb vots, però empat amb Esquerra Republicana en escons i la majoria independentista supera per primera vegada el 50%.
Tot plegat en uns comicis marcats per la pandèmia que han registrat la participació més baixa de la història a la cambra catalana, amb menys del 54% del cens acudint a les urnes. Malgrat les aritmètiques, ara caldrà gestionar, a partir d'ara, vaja, el líder del PSC, Salvador Illa, que ha deixat clar que es presentarà a la investidura per ser la força més votada. Una intenció idèntica a la del cap de llista d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, que insta els partits independentistes a formar un govern sòlid, aprofitant la tercera posició de Junts per Catalunya i també la d'una CUP que, més que doblat resultats, amb 9 escons. L'extrema dreta de Vox també ha irromput al Parlament amb 11 diputats, mentre que Ciutadans s'ha desplomat de primera a setena força amb 6 representants. El Partit Popular ha obtingut els pitjors resultats en unes eleccions a Catalunya i el PDeCAT s'ha quedat finalment fora de l'hemicicle.
Amb tot aquest escenari polític nou que s'haurà d'anar definint a partir d'ara, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns, dia 15 de febrer. I al punt de 8:45 del matí repassem també altres titulars.
Per circumscripcions, el PSC s'ha imposat a Barcelona, mentre que Esquerra Republicana ha obtingut una victòria clara per primera vegada a Tarragona en unes eleccions al Parlament. Junts per Catalunya ha estat la força més votada de la seva banda a la demarcació de Lleida i també Girona.
Unes eleccions que s'han celebrat amb relativa normalitat, tot i els condicionants de la pandèmia. S'han pogut constituir totes les meses i les cues a l'hora d'anar a votar han estat una constant, en alguns casos tenint en compte les mesures de seguretat que imposava l'emergència sanitària.
Es comença a estabilitzar la tercera onada de la pandèmia amb una positivitat per sota ja del 5%. Aquest és el llindar que l'Organització Mundial de la Salut fixa per considerar que el virus entra en fase de control. El risc de rebrot ha caigut a nivells de principis de desembre i tornen a baixar també els ingressos a les unitats de cures intensives.
I en esports, el Barça és el nou campió de la Copa del Rei de bàsquet. Els blaugranes van passar per sobre del Real Madrid i es van imposar per 88-73, sumant el primer títol amb Jessica Bixos a la banqueta. És el 27 títol de Copa del Barça i el tercer en 4 anys.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
El PSC ha guanyat les eleccions al Parlament de Catalunya amb vots, però l'independentisme augmenta la seva majoria superant per primera vegada el 50% dels vots. La candidatura encapçalada per Salvador Illa, empatat amb 33 diputats, la d'Esquerra Republicana de Pere Aragonès, en un frec a frec que ha deixat ben a prop Junts per Catalunya amb 32 escons.
Tot plegat en un escenari insòlid marcat per la pandèmia que ha donat la participació més baixa de la història en uns comicis a la cambra. Amb aquest recompte, el PSC obté el millor resultat des de fa 15 anys, amb 16 escons més, per bé que Esquerra Republicana, que guanya un escó respecte del 2017, ha estat la força més votada a la majoria de municipis. Com dèiem, Junts per Catalunya, que es queda a un escó de l'empat entre socialistes i republicans en aquesta part alta, molt més lluny, però sens dubte, un dels titulars de la jornada, destacat l'extrema dreta de Vox, que irromp al Parlament com a quarta força amb 11 escons. La CUP obté més del doble de diputats aconseguits en les últimes eleccions i arriba als 9, mentre que en Comú Podem es manté en els 8 escons de la darrera legislatura. Patacada històrica, la que ha patit Ciutadans, que passa de primera força més votada a setena, o el que és el mateix, de 36 a 6 diputats. I finalment, el Partit Popular, que es queda amb 3 representants, el pitjor resultat a Catalunya, i el PDeCAT d'Àngels Chacón, que no ha aconseguit entrar a l'hemicicle i es queda sense representació.
A Lleida, la força més votada ha estat Junts, amb el 28% dels vots, un 2% més que Esquerra Republicana, que ha quedat com a segona força. Repassem ara el més destacat dels resultats en aquesta circumscripció, la de Lleida, i saludem a la nostra companya d'UAU Lleida Ràdio, la Míriam García. Molt bon dia, Míriam.
Molt bon dia.
Explica'ns els resultats a la vostra demarcació.
Doncs en aquest cas, a la demarcació de Lleida, els 15 diputats han quedat repartits 5 per a Junts, 5 per a Esquerra, 3 per al PSC, 1 per a la CUP i 1 per a Vox. Com bé dèieu, Junts ha guanyat les eleccions a la demarcació, tot i que perd un dels escons que va obtenir a l'any 2017, mentre que Esquerra manté els resultats. També cal tenir en compte la diferència de vots que hi ha hagut, donada en part també per aquesta baixa participació. I és que si a les últimes eleccions la diferència entre Junts i Esquerra va ser de 14.000 vots, en aquestes ha estat de només 2.000 vots de diferència. Com dèiem, també Vox entra amb força, amb aquesta quarta força a la ciutat de Lleida, gairebé cinquena en bona part de la demarcació, i això explica que hagin aconseguit un diputat, i també recupera el seu diputat, que ja el van aconseguir a les eleccions del 2015, la CUP. Pel que fa al PSC, també important resultat, passant d'un diputat a tres. Recordem que sobretot la ciutat de Lleida és un territori fortament socialista, i han governat bona part dels últims 40 anys, però tot i això, doncs aquests resultats els deixen com a tercera força. Cal també tenir en compte, en aquest sentit, la força que exerceix la ciutat de Lleida en aquests comicis, perquè, per exemple, a la capital del Segrià, Esquerra, Junts i el PSC han obtingut uns resultats molt similars, amb entre 9 i 10.000 vots cadascun, mentre que Vox s'ha situat com a quarta força, amb més de 4.000 vots.
Quines valoracions van fer els partits polítics en conèixer aquests resultats?
Doncs sobretot satisfacció de les forces independentistes en obtenir una clara majoria de vots independentistes a la demarcació. Tant Junts com Esquerra es felicitaven d'aquests resultats, també la CUP, i de la possibilitat en escala catalana de formar govern, mentre que per part del PSC doncs valoraven positivament també aquests resultats en haver guanyat 2 diputats respecte als últims comicis i haver aconseguit el triomf a Catalunya. Per part de Vox no podem saber quina és la valoració, ja que no van fer doncs atenció als mitjans des de la seva seu, no van deixar accedir als mitjans, van dir que no farien valoracions, i valoracions negatives també d'aquelles forces que s'han quedat fora del Parlament, com per exemple Ciutadans, que als últims comicis va obtenir 3 escons per la demarcació de Lleida i que en aquesta ocasió, doncs com dèiem, ha quedat fora del Parlament pel que fa a la demarcació de Lleida.
Doncs aquest és el resum dels resultats i també de l'anàlisi que van fer els partits polítics a la demarcació de Lleida. Míriam García, companya d'UAU, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies, bon dia.
Adéu, molt bon dia. I ara anem fins a Tarragona, perquè allà Esquerra Republicana ha guanyat les eleccions per primera vegada a la història, però l'extrema dreta de Vox irromp amb 2 escons, en aquest cas, els mateixos que obté el Partit dels Socialistes de Catalunya. Repassem al detall els resultats d'aquestes eleccions a Tarragona amb Marina Pérez, de Ràdio Ciutat de Tarragona. De seguida ens podran explicar tant quins han estat els resultats en aquesta demarcació com la valoració dels partits polítics. Marina, endavant, bon dia.
Molt bon dia. Doncs a Tarragona, Esquerra Republicana va aconseguir la victòria aquí, a la demarcació, i es va mostrar molt satisfet. Raquel Sanz, que és la cap de llista, havia dut a terme una campanya per tots els pobles i ciutats de Tarragona, això s'ha de dir, i Raquel Sanz comentava ahir que els resultats demostraven que la seva estratègia independentista, aquesta d'eixamplar la base i que tants cops se n'ha parlat, serveix, ja que recordem que el segon de la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya és el Carles Castillo, fins ara diputat del PSC, i precisament que havia deixat el PSC per passar-se a Esquerra Republicana. Els republicans els van seguir els socialistes, que augmenten el nombre de representants a Tarragona, el doblaven, passaven de 2 aconseguits l'any 2017 a 4, i també aquí cal destacar que Rubén Viñuales, que va passar de Ciutadans a Tarragona com a conseller de l'Ajuntament de Tarragona al PSC, també anirà al Parlament. Per tant, el canvi de partit també li ha sortit bé. Rosa Maria Ibarra, la cap de llista del PSC a Tarragona, també estava molt contenta pels resultats, tant a nivell de Catalunya com a la circumscripció de Tarragona, i sobretot per haver guanyat a la ciutat de Tarragona, perquè el PSC va quedar com el partit més votat a la ciutat de Tarragona. Els socialistes empataven amb escons en Junts per Catalunya, que aconseguien la tercera posició a la circumscripció de Tarragona, i Vox entra amb força al Parlament en aquesta circumscripció, ja que s'emporta 2 diputats, i ha quedat com la quarta força, el quart partit més votat. La CUP recuperava l'escó que va perdre el 2017 i, per tant, Laia Estrada, que ara actualment encara és consellera a l'Ajuntament de Tarragona, serà diputada al Parlament de Catalunya. I la CUP feia referència que els resultats eren una oportunitat pel territori per posar temes sobre la taula com el que passa a l'Ebre, tot el tema de les químiques d'aquí a Tarragona. però també es mostrava molt preocupada per la irrupció de Vox. En Comú Podem manté el seu escó per Tarragona, tot i que per darrere de la CUP, i els grans perdedors de la jornada, així com també ha passat a la gran majoria de Catalunya, són els ciutadans, la gent de Ciutadans, que va passar de guanyar les eleccions passades a Tarragona a quedar com la sisena força i passar de 5 diputats a 1. I el PP, per la seva banda, perd el representant que fins ara tenia a Tarragona.
I Marina, una de les dades també destacades d'aquestes eleccions ha estat la baixa participació. Ja han anat el 53% dels electors a votar. És una participació baixíssima, una abstenció molt alta històricament. En el cas de Tarragona, estaríeu en la mitjana o les dades de participació varien respecte al conjunt de Catalunya?
Estaríem per sota la mitjana. De fet, a Tarragona diria que és la demarcació on menys participació hi ha hagut i s'ha quedat amb el 50,37%.
Marina Pérez, companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé.
Merci, bon dia.
Adéu, molt bon dia. I ara ens situem a Girona, on Junts per Catalunya ha tornat a guanyar les eleccions, mentre que el PSC multiplica per 3 el nombre de diputats, esgarrant el rèdit a Ciutadans per tota, que perd, de fet, tota la representació. Repassem ara aquest escenari amb Mercè Mainé, companya de Ràdio Vilafant. Molt bon dia, Mercè.
Bon dia.
Explica'ns.
Doncs sí, us explico, a la demarcació de Girona escollí amb 17 diputats, Junts s'ha mantingut amb 7 diputats, després ha anat seguit d'Esquerra Republicana, que també s'ha mantingut amb els seus 4 diputats, després el segueix el PSC, que ha aconseguit pujar amb 3 diputats, la CUP, que augmenta en representació la demarcació de Girona amb 2 diputats, i Vox, que entra amb un diputat. Com bé dèieu, Ciutadans, a diferència del 2017, es queda sense representació aquí a la demarcació de Girona. Dir-vos que aquí a la demarcació de Girona la participació ha estat d'un 54,77% i comentar-vos també una mica els vots nuls i els blancs. De vots nuls hi ha hagut un 1,74% i de blancs un 0,92%. A nivell de curiositat, dir-vos que a la demarcació de Girona, concret a l'Alt Empordà, la nostra comarca, Vilamalla, doncs, ha guanyat com a primera força Vox. Dir-vos també que jo vaig seguir evidentment la jornada electoral a Vilafant, els diferents col·legis de Vilafant, els 3 col·legis que teníem amb 7 meses, i dir-vos que hi han hagut unes mesures de seguretat, doncs, de les que hem pogut veure, doncs, molt bones, amb pantalles de metacrilat, amb les safates pels DNIs, cosa que en altres ciutats de la zona, doncs, no ha succeït, però una jornada amb molta seguretat, amb organització, doncs, gràcies a Protecció Civil, amb l'organització de les cues, i també on la pluja ha fet acte de presència, sobretot a les primeres hores d'aquesta jornada electoral, i que va fer, doncs, que s'hagués d'instal·lar unes carpes a l'exterior dels col·legis electorals per fer que els votants, doncs, mentre estaven esperant, doncs, no es mullessin gaire. Per tant, una jornada molt ben organitzada, en concret aquí a Vilafant i també a la resta de la demarcació de Girona.
Mercè Mainé, companya de Ràdio Vilafant, moltíssimes gràcies per aquesta crònica.
A vosaltres.
Adéu, molt bon dia. Continuem ara buscant reaccions. Junts per Catalunya, amb 32 diputats, cedeix a Esquerra el lideratge en el bloc independentista. La candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha emplaçat Esquerra Republicana i també a la CUP a treballar plegats per formar un govern independentista fort. Parlem ara amb Elsa Artadi, que és diputada electa d'aquesta formació. Senyora Artadi, molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres.
Molt bon dia. Aposta clara de Junts per un govern presidit per Pere Aragonès i amb Laura Borràs com a vicepresidenta?
Aposta clara per un govern independentista, que és el que venim dient tota la campanya electoral. Hi ha una sort amb nosaltres, i és que mirem de ser molt, molt coherents amb el que diem en campanya electoral, després fem i com ens expressem. I, per tant, nosaltres fem una lectura molt positiva del resultat d'ahir, la primera vegada que superem el 50% dels vots independentistes al Parlament i la major victòria en escons que ha tingut mai l'independentisme al Parlament de Catalunya. I, per tant, ens sembla que la ciutadania ha parlat molt clar i ha parlat molt clar que vol un govern independentista i que vol seguir avançant.
Avui mateix ja arrencarien aquestes converses?
Ahir per la nit Laura Borràs ja va trucar a Pere Aragonès i també Dolors Sabater i, per tant, ja hem començat a parlar-ne. I bueno, a partir d'aquí veurem com de ràpid o com de lent va, que en gran mesura també la responsabilitat cau en Pere Aragonès.
I què és el que consideren que farà que aquest govern independentista que reclamen sigui un govern fort, com és la seva demanda?
Bé, jo crec que hem d'aprendre les lliçons de la passada legislatura i també de l'anterior, que no era la primera vegada que estàvem en un govern de coalició. Crec que tots ens hem d'emplaçar a treballar com un sol govern, amb lleialtat, i per tant compartir més espais de decisió, de debat, i tirar endavant. Crec que la situació del país es mereix que siguem tots el màxim de responsables davant de la pandèmia que estem patint, de la crisi econòmica i social, i totes aquestes mesures i tots aquests bons propòsits que entre tots hem anat llançant durant la campanya electoral es posin en marxa el més aviat possible.
I considera que en aquesta nova legislatura el compromís d'Esquerra amb la causa independentista s'hauria d'intensificar?
Crec que és una responsabilitat de tots tres partits. Els tres partits independentistes que estan al Parlament de Catalunya hem de gestionar d'una manera molt seriosa i amb molta responsabilitat el resultat que la ciutadania ens ha donat després de tres anys, en el que crec que tots hem vist el desconcert, la frustració, a vegades fins i tot el malestar que hi havia des de part de la població catalana vers els partits independentistes o vers les entitats o el que sigui. Ahir van tornar a donar un gran suport a l'independentisme i crec que això ve amb una gran responsabilitat. No el podem malbaratar. De fet, per nosaltres la jornada de reflexió comença avui amb aquesta lectura dels resultats, uns resultats que també no desfan l'empat que teníem la passada legislatura, i per tant la ciutadania ens diu que ens hem d'entendre, que hem de treballar amb unitat i que aquí, entre tots tres, hem de tirar endavant el projecte cap endavant.
Hi ha una altra proposta sobre la taula que també suma. Els preocupa o temen que pugui prosperar aquesta possibilitat d'un govern d'esquerres amb el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns?
Crec que això li correspon a Pere Aragonès a dir on són. Jo crec que la lectura que ells han de fer d'ahir, suposo que és la mateixa que fa la CUP, és la mateixa que fem nosaltres, que hi ha hagut una gran majoria independentisme, un independentista i un resultat històric. I per tant, em sembla que la lectura de les eleccions és bastant clara i vull pensar que Esquerra anirà en la mateixa direcció.
Elsa Artadi, diputada electa de Junts per Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Adéu, molt bon dia. I ara seguim amb més reaccions perquè la CUP ha doblat la seva representació al Parlament respecte a la passada legislatura. Ho han fet de la mà de Dolors Sabater, que ha erigit la seva formació en l'opció clau per condicionar la governabilitat a Catalunya. Saludem a Eulàlia Reguant, que és diputada electa per aquesta formació. Senyora Reguant, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Estan satisfets?
Estem satisfets amb certa gust agradós. Nosaltres, que hi hagi 11 diputats de l'extrema dreta al Parlament, entenem que és una nova excepcionalitat democràtica de les moltes que vivim i que és una de les coses que haurem de fer front i treballar de manera intensa aquests propers anys.
Creu que serà fàcil conviure al Parlament de Catalunya amb Vox?
Bé, és que crec que el plantejament ja d'haver de conviure amb el feixisme vol dir que tenim un problema democràtic greu i, per tant, no serà fàcil. No pot ser fàcil conviure amb el feixisme. No el podem normalitzar ni naturalitzar.
Uh-huh. Avui vostès ja es volen reunir amb Esquerra Republicana, amb Junts per Catalunya i també amb En Comú Podem per consensuar com afrontar aquest moment greu que viu el país, no?
Nosaltres volem parlar amb tots els actors que entenem que donen o que poden voler donar una resposta a la situació de crisi econòmica i social que estem visquent. Això passa pels partits, però passa també per els moviments, els col·lectius, la societat civil organitzada, que porta temps també plantant cara o buscant alternatives per sostenir la vida de moltíssima gent que pateix les conseqüències de la crisi.
I senyora Reguant, creu també que aquesta opció de formar un govern d'esquerres incloent partits que no són independentistes, tal i com proposen els Comuns, podria ser una amenaça real a la proposta d'un executiu clarament i netament independentista?
Ho haurem de veure. De moment, o fins ara, tothom ha dit, o Esquerra Republicana havia dit que no pactaria amb el 155, que és qui té la paella per la mànec en aquest sentit. Nosaltres vam dir també que veiem que érem garantia que no existís un govern amb el 155. Les majories o les sumes, hi ha dues sumes possibles i ja ho veurem, però per nosaltres aquest país ha tornat a votar per 13a vegada en un procés electoral autodeterminació, i això ho ha de tenir clar tothom.
Per 13a vegada, i ahir Dolors Sabater va dir que l'independentisme no podia seguir estancat com ho ha estat en els últims anys. Què és el que caldria fer per avançar i per avançar de forma ràpida, tenint en compte que, com diuen, en els últims anys no hi ha hagut cap progrés?
Nosaltres vam dir sempre que aquests 3 anys han estat 3 anys de paràlisi o fins i tot d'anar enrere, i que l'independentisme recuperi la iniciativa, i això passa també per plantar cara a totes les limitacions que venen imposades per l'Estat a través del Tribunal Constitucional, que cada llei mínimament avançada socialment la suspèn.
Eulàlia Reguant, diputada electa de la CUP, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per haver fet aquesta valoració dels resultats electorals. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bon dia.
Adéu.
Adéu.
Les dades de les últimes hores de la Covid apunten una certa estabilització de la tercera onada. Ara mateix el nombre de positius de totes les proves que s'han fet en l'última setmana està per sota del 5%, que és el llindar que l'Organització Mundial de la Salut fixa per donar l'epidèmia per controlada. Així que analitzem el darrer balanç de salut, que situa el risc de rebrot en una caiguda de fins a 300 punts, un nivell que no es veia des del pont del passat mes de desembre. La velocitat de propagació es manté estable per tercer dia consecutiu en 0,81. I pel que fa als nous infectats, n'hi ha hagut gairebé 1.200 de nous en les últimes 24 hores. També augmenta en una setantena el nombre d'ingressos hospitalaris, però hi ha 13 llits ocupats menys a les unitats de cures intensives. I pel que fa a les defuncions, se n'han notificat 43 de noves i ja són 20.176 les víctimes mortals a Catalunya per la pandèmia. Una nova setmana de vacunacions amb l'objectiu de començar a administrar les primeres dosis als grans dependents i també als majors de 80 anys. El primer col·lectiu, l'administració de la vacuna, es farà anant directament als domicilis, mentre que el segon se'l citarà de la mateixa manera que es fa amb la campanya de la grip. En termes globals, més de 240.000 persones han rebut ja la primera dosi de la vacuna i més de 167.000 la segona.
El Barça es va endur la Copa del Rei de bàsquet superant amb comoditat el Real Madrid a la final per 73-88. Els blaugranes van manar sobre la pista des de l'inici i al descans ja guanyaven per 31-52. En el segon temps, el domini es va mantenir i l'equip va gestionar l'avantatge, que va arribar a ser de 24 punts. Cal destacar les actuacions de Calates amb les seves assistències i de Higgins amb la millor valoració del partit. Es tracta del 26è títol de Copa del Barça i el tercer en 4 anys. Saruna Jessica Vixus assenyalava la unitat que hi ha al vestidor com una de les claus de l'èxit.
Estamos intentando que nadie está por encima de equipo, que todo el mundo siendo la estrella más grande o el jugador de cantera, que tiene que trabajar lo mismo, tiene que sacrificarse lo mismo, ¿no? Y tenemos que ganar todos juntos. Esto no es un tenis o un golf o algo así, esto es baloncesto, necesitamos uno a otro.
En futbol, victòria destacada de l'Espanyol al camp del líder de segona, el Mallorca. Els blanquiblaus retallen així distàncies i se situen a 2 punts de l'equip balear. El primer gol va pujar al marcador amb una rematada de cap de Puado després d'una falta servida per Embarba prop del vèrtex de l'àrea. Amat va empatar pels locals al minut 7 de la segona meitat, però Di Mata, que portava pocs minuts sobre el terreny de joc, va estrenar-se marcant el gol de la victòria.
A la segona B, el duel de necessitats, el Sagnier va acabar sense gols, tot i les ocasions de què van disposar tant el Prat com l'Olot. El mèrit va ser per als porters, perquè tant Cravioto com Pol Ballester es van haver de lluir per evitar el gol. Al final, tots dos equips van donar per bo el punt sumat, malgrat que continuen ocupant les dues darreres places. El Prat amb 3 punts més que l'equip olotí.
Al subgrup A de tercera, l'Europa ha recuperat el lideratge, tot i tenir partits pendents. Va superar per la mínima el Manresa, un dels rivals de la part alta de la classificació. L'únic gol va arribar de penal. Albert Martí va transformar la pena màxima. L'Europa té ara 28 punts, un més que el Terrassa i dos més que el Vilafranca. El Manresa és cinquè, a 5 punts dels graciencs, però amb 2 partits més. I al subgrup B, el Girona B, es va emportar el duel davant el Banyoles per 2-0. El primer gol va arribar al minut 9 gràcies a un penal transformat per Gompi. El segon es va fer esperar. No va ser fins a l'últim minut del partit quan els locals el van poder sentenciar. El Girona se situa així segon, ha empatat amb el Sant Andreu.
I a la Lliga sobre el d'handbol, el Freiking Granollers va guanyar per 32-25 al Villa d'Aranda i s'ha situat tercer a la taula. El cué de la categoria va aguantar el pols en la primera meitat, però els ballesans van esvair qualsevol opció de remuntada en el tram final. L'entrenador Antonio Rama feia aquesta lectura.
És a dir, jo penso que el clic ha sigut defensiu, porteria i córrer el contraatac, no? I a partir d'aquí, quan te'n vas dos, tres defenses bones, l'equip, diguéssim, ja es veu per sobre el marcador, ja jugues amb més tranquil·litat en atac. Jo penso que durant tot el partit sí que és veritat que hem tingut errades així una mica més puntuals, però la direcció del partit en atac ha estat bé i defensivament ens estàvem fent molt mal amb el pivot i pues, jugadors com el Sukic avui, que també ens ha fet molt de mal des de fora.
A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, Taradell i Noia van signar un empat a 3, mentre que el Lleida Llista continua fort a la quarta posició, després de superar el Calafell per 5-0. Sergi Folguera amb un doblet, Andreu Tomàs amb dos gols més i també Oriol Vives van signar la golejada dels llistats, que ensorren una mica més el Calafell a la taula classificatòria.
Està obligat a lliurar avui les 111 obres d'art sacra en litigi amb la diòcesi de Barbastre. Finalment, el Tribunal Superior de Justícia d'Aragó va rebutjar les al·legacions presentades per la Generalitat contra l'execució de la sentència. Malgrat tot, les obres estan protegides per la Llei del Patrimoni Cultural Català.
I el Carnaval de Sant Feliu de Guíxols, que ha hagut de traslladar a les xarxes socials, on cada dia una mitjana de 150 persones han seguit les consignes dels Carnestoltes ganxons. Cada matí a les 9, antics reis del Carnestoltes han liderat la festa al llarg dels anys i ara apareixen en un vídeo a Facebook i Instagram del consistori animant absolutament tothom a seguir una o dues consignes diàries. Cabells d'un o altre color, una sabata diferent a cada peu, ulleres estrambòtiques, vaja, que per Carnaval tot s'hi val. Una iniciativa que acaba el proper dimecres de cendre, 17 de febrer.
I l'Escriptorium està cada vegada més a prop de veure la llum en el nou emplaçament per seguir posant en relleu la història del municipi i sumar valor cultural a Ripoll. Es preveu que d'aquí a 5 mesos les obres de la nova ubicació es donin ja per finalitzades. Durant les tasques de remodelació s'han trobat elements que formen part del patrimoni de l'espai que actualment s'estan analitzant per determinar-ne la seva importància.
La xarxa de comunicació local. L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
William Parson, el comte constructor de grans telescopis. Quan parlem de persones que van construir grans telescopis amb els quals van fer avançar l'astronomia quan aquesta era encara una ciència basada en l'observació visual, abans de la irrupció de l'astrofotografia, és molt probable que, amb tota justícia, recordem la família Herschel. Menys sovint, però, recordem l'angloirlandès William Parson, que va fer importants descobriments amb el telescopi de la seva construcció, que durant dècades va ser el més gran del món. William Parson, Lord Rose, va néixer el 17 de juny de 1800 a York, fill del segon comte de Rose. Als 21 anys, va ser elegit a la Cambra dels Comuns, on hi seria fins al 1834. El 1841 va heretar el títol del seu pare, esdevenint tercer comte de Rose i ingressant a la Cambra dels Lords com a membre irlandès. Instal·lat a la finca familiar a la localitat irlandesa de Birr, coneguda com a Parnstown, i com a aficionat a l'astronomia, la seva ambició era construir un gran telescopi amb el qual pogués donar continuïtat i intentar superar el treball de Sir William Herschel. Per fer el mirall, va treballar amb un aliatge d'aproximadament dues parts de coure i una d'estany per aconseguir el delicat equilibri que permetés un material que no fos fràgil i que, al refredar-se, no s'escardés. Primer aconseguir un mirall funcional de 48 centímetres i més endavant un de 90 de molt bona qualitat. El 1842 va emprendre el seu gran projecte, un telescopi equipat amb un mirall de 183 centímetres, 72 polzades. Com hem dit, era molt complicat fer un disc d'una mida tan gran amb prou solidesa. I de fet, Parson va assolir el disc metàl·lic de 4 tones al cinquè intent, després d'un refredament acurat i lent. Mentrestant, es van construir els dos murs d'obra que farien de suport estructural i mecànic al tub de 16 metres, 54 peus, en el que es va muntar el voluminós i pesat mirall. El conjunt, que es va conèixer com el Leviathan de Palmerston, va iniciar les observacions el 1845. La seva capacitat òptica va ser comprovada amb la resolució de Y2 Andromedae, els dos components de la qual estan separats per menys de mig segon d'arc.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Bon dia. El PSC ha guanyat les eleccions al Parlament amb vots, però empat amb Esquerra Republicana en escons i la majoria independentista supera per primera vegada el 50%.
Tot plegat en uns comicis marcats per la pandèmia que han registrat la participació més baixa de la història a la cambra catalana, amb menys del 54% del cens acudint a les urnes. Malgrat les aritmètiques, que caldrà gestionar a partir d'ara, el líder del PSC, Salvador Illa, ha deixat clar que es presentarà a la investidura per ser la força més votada. Una intenció idèntica a la del cap de llista d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, que insta els partits independentistes a formar un govern sòlid aprofitant la tercera posició de Junts per Catalunya i també la d'una CUP que, més que doblat, resultats amb 9 escons. L'extrema dreta de Vox també ha irromput al Parlament amb 11 diputats, mentre Ciutadans s'ha desplomat de primera a setena força amb 6 representants. El Partit Popular ha obtingut els pitjors resultats en unes eleccions a Catalunya i el PDeCAT s'ha quedat finalment fora de l'hemicicle.
Avui és jornada d'anàlisi. Totes les forces polítiques analitzaran els resultats obtinguts en les seves executives convocades per aquest mateix dilluns. Amb tot aquest nou escenari polític que s'haurà d'anar definint, a partir d'ara encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns, dia 15 de febrer, i al punt de les 9 del matí repassem també altres titulars.
Per circumscripcions, el PSC s'ha imposat a Barcelona, mentre que Esquerra Republicana ha obtingut una victòria clara per primera vegada a Tarragona en unes eleccions al Parlament. Junts per Catalunya ha estat la força més votada de la seva banda a la demarcació de Lleida i Girona.
Amb els resultats sobre la taula, sobre dos possibles escenaris, un acord entre les forces independentistes, que és l'aposta que defensava en declaracions a la xarxa la diputada de Junts, Elsa Artadi.
Hem de gestionar d'una manera molt seriosa i amb molta responsabilitat el resultat que la ciutadania ens ha donat després de 3 anys, en el que crec que tots hem vist el desconcert, la frustració, a vegades fins i tot el malestar que hi havia des de part de la població catalana vers els partits independentistes. Ahir van tornar a donar un gran suport a l'independentisme i crec que això ve amb una gran responsabilitat. No el podem malbaratar, de fet, per nosaltres la jornada de reflexió comença avui amb aquesta lectura dels resultats, uns resultats que també no desfan l'empat que teníem la passada legislatura i per tant la ciutadania ens diu que ens hem d'entendre.
I de la seva banda, el diputat electe dels Comuns, Joan Carles Gallego, defensava en declaracions a la xarxa un tripartit d'esquerres.
Llençar els missatges de deixar-nos ja i seure'ns a parlar tant amb el Partit Socialista de Catalunya com Esquerra Republicana per obrir aquesta via d'un govern d'esquerres que posi les persones al centre, un govern que trenqui aquesta dinàmica de blocs, que només representi la meitat de la població de Catalunya, sinó que representi la més àmplia majoria de Catalunya per fer polítiques al centre i per acordar també obrir la via de la negociació política amb l'Estat per donar la solució al conflicte polític existent.
Es comença a estabilitzar la tercera onada de la pandèmia amb una positivitat per sota ja del 5%. El risc de rebrot ha caigut a nivells de principis de desembre i tornen a baixar els ingressos a les unitats de cures intensives.
I en esports, el Barça és el nou campió de la Copa del Rei de bàsquet. Els blaugranes van passar per sobre del Real Madrid i es van imposar per 88-73, sumant el primer títol amb Jessica Bixos a la banqueta.
Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
Passen ara 4 minuts de les 9 del matí. El Notícies en Xarxa continua, com sempre, fins a les 10, ara ja de la mà de Vanessa Raja. Vanessa, molt bon dia.
Molt bon dia, Thaís.
Avui encara analitzarem l'escenari postelectoral.
Doncs sí, toca ressaca. Ressaca electoral, dia de pensar, dia d'analitzar els resultats dels comicis d'ahir. En aquesta tercera hora traurem punta a la situació política que queda al país a partir d'ara i valorarem la correlació de forces a la cambra catalana. Esperem poder parlar amb Marta Vilalta, la portaveu d'Esquerra Republicana, i en Ferran Pedret, que és diputat electe pel PSC, perquè ens expliquin com plantegen una legislatura en què totes dues formacions es donen com a guanyadores i ja han dit que es presentaran a la investidura. I buscarem l'anàlisi extern de la mà de Guillem López Bonafont. Ell és professor de Ciències Polítiques de la Universitat Blanquerna. El tenim aquí fora i aprenent nota de tots els apunts, de tots els índexs, de tots els percentatges, perquè després ens expliqui el que implica tot això. I també parlarem amb Carles Pont, que és professor de comunicació a la Universitat Pompeu Fabra. Tot això serà el menú, per tant, menú íntegre d'eleccions, i serà el que farem des d'ara fins al punt de les 10 del matí. El que toca ara és actualitzar dades de serveis, que el món no s'atura perquè hi hagi hagut eleccions i les carreteres continuen plenes. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs sí, ara encara pendents d'aquesta situació d'hora punta, tot i que avui ha estat un matí de dilluns força tranquil, sense cap incidència destacable, ara pendents d'un accident a la ronda litoral per enllaçar amb l'ús de la Trinitat, deixa un carril tallat, això provoca un quilòmetre de retencions, i també pendents d'algunes aturades que es formen a la mateixa ronda litoral, a l'altura de la zona franca en sentit Llobregat. A la resta de carreteres, força tranquil·litat, únicament destaquem ara densitat a la C-16 a Terrassa, en sentit sud, i a la resta de vies del Vallès s'ha circulat també amb normalitat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Segurament es nota que avui és festiu a moltes escoles i, òbviament, això fa que baixi aquest volum de vehicles. Gràcies, Bernat. I ara, previsió del temps. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, avui ens despertem amb un ambient clarament més fred a bona part del territori català, tot i que hi ha punts de l'extrem nord del Pirineu cap a la zona del Pirineu, o bé també cap a l'extrem sud del territori, cap a les Terres de l'Ebre o cap al sud del Pla de Lleida, on la temperatura és lleugerament més alta que la d'ahir. De cara al migdia notarem que la temperatura màxima també serà més suau. Avui s'espera una màxima d'uns 15-16 graus, i això sí, però amb força núvols mitjans que ens han d'anar acompanyant i que deixaran un cel variable, és a dir, hi haurà clarianes, però també ens arribaran aquests núvols que no faran que tinguem un domini del sol clar. D'altra banda, a hores d'ara i també, sobretot de cara al final del dia, es formaran alguns núvols baixos i algunes boires. Aquests núvols en conjunt avui no han de deixar precipitació, tot i que cap al Tersud, cap a les Terres de l'Ebre o fins i tot cap al Camp de Tarragona podria escapar-se alguna precipitació, malgrat tot serà feble i també de caràcter dispersa. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
El romànic és el primer estil artístic medieval d'Europa. Marcat entre els segles XI i XIII, a Catalunya en tenim molts exemples, des de l'església de Sant Vicenç de Cardona a la portalada del monestir de Ripoll. Però de catedral totalment romànica, només en tenim una en tot el país, la de la Seu d'Urgell. Mentre que moltes altres catedrals van anar afegint elements posteriors, del gòtic i el barroc a les seves arquitectures, Santa Maria d'Urgell ha mantingut l'estil original de la seva construcció, allà al segle XII. La catedral, a més, forma part d'un conjunt arquitectònic on també hi ha l'església de Sant Miquel, connectada amb la catedral per un claustre, l'antiga església de la Pietat, que avui dia és la seu del Museu Diocesà, i a tocar, el Palau Episcopal. Tot plegat té també una versió virtual que podem visitar des de casa. A ciutatvirtual.laseu.cat tenim fins a 3 reconstruccions digitals en 3 dimensions, del centre històric, de l'interior de la catedral i del claustre. En tots 3 casos ens hi podem moure amb llibertat contemplant els racons. Si som més mandrosos, podem veure-ho en vídeo sense haver de fer res. I el més interessant és que també disposem d'una guia didàctica molt completa que ens explicarà tots els detalls dels edificis i elements arquitectònics. Visita virtual al Centre Històric de la Seu d'Urgell. La trobareu al web ciutatvirtual.laseu.cat.
Sabies que...
A la Terra existeixen més de 500 volcans en activitat i molts més extingits, però el nostre planeta no és l'únic del sistema solar en el qual hi ha volcans. Els altres planetes i satèl·lits rocosos també tenen innumerables xemeneies a la superfície. Mart és el planeta que té el volcà amb un major tamany, el Mont Olimp, amb una alçada que triplica la de l'Everest, tot i que Io, un dels satèl·lits més grans de Júpiter, també té un dels més actius. Els científics han pogut observar nombroses columnes de fum aixecant-se des de la seva superfície.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Doncs com dèiem, tercera hora de Notícies en xarxa, l'hora més d'anàlisi, més reflexiva, avui, evidentment, molt encarada, totalment encarada, als resultats de les eleccions d'ahir, d'aquest 14 de febrer. Analitzarem aquests resultats, com ha quedat el Parlament, analitzarem també la participació històrica, en aquest cas a la baixa. No s'havia vist mai una participació tan baixa, també veurem com repercuteix això en els resultats. Per tant, tenim un menú completet vinculat a aquest 14F, per tant anem per feina ja. Tenim aquí, ens acompanyarà al llarg d'aquesta hora el Guillem López Bonafont, és professor de Ciències Polítiques de la Universitat Blanquerna. Què tal, Guillem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
I no sé si dic que les enquestes aquesta vegada l'han clavat bastant. Mira que desconfiàvem, de les últimes edicions electorals, però aquesta, més o menys, tant per dalt com per baix, els titulars s'han complert.
Potser és un dels pocs fets positius del fet que hi hagi poca participació, és que les enquestes les encerten més, tenen menys gent a controlar i a partir d'aquí poden afinar més. No totes, val a dir-ho, no tampoc el sondatge que es va presentar també a peus d'urna, perquè això cada vegada funciona menys, però sí que les enquestes, sobretot a l'inici de la campanya, van encertar bastant.
A partir d'ara què? Clar, és aquesta pregunta que queda així tan oberta de què passarà, perquè tenim uns partits, un partit guanyador, evidentment, que és aquest, en aquest cas el PSC, guanyador pel que fa a vots, però un empat pel que fa a escons amb Esquerra Republicana. Però després tenim un bloc sobiranista potent al darrere, amb suma, per poder assolir, per fer govern o per investir, en aquest cas Pere Aragonès, que ja ha dit que es presentarà a la investidura. Un bloc constitucionalista més diluït, en aquest cas, vull dir...
Què? Exacte, què? És difícil, la resposta. En tot cas, el que és segur és que a partir d'ara circ mediàtic durant uns dies, vull dir, ens
més intens agafar... segurament que la mateixa campanya,
efectivament, perquè ha sigut també una miqueta millorable, diguem-ho així, sense anar més enllà. Però jo, deixant les coses clares, hi haurà gesticulació per part del PSC per intentar generar una investidura del senyor Illa. Serà molt difícil que això sigui, per no dir serà purament o pràcticament impossible. No hi haurà president que no sigui d'Esquerra, si hi ha president. Ara mateix, i anant a la resposta directa, hi ha tres escenaris. Un, el que personalment em fa més por és que hi hagi una reedició d'eleccions al juny. Per què? Perquè no s'han posat d'acord les diferents formacions polítiques. És probable, ho vam veure a nivell central, per tant això és una opció. Dos, que hi hagi el govern més plausible ara per ara, perquè el titular, per mi, que hi ha molts titulars amb molts matisos, és Catalunya ha decidit mantenir-se a la mateixa pàgina, avançant una mica cap a l'institucionalisme, però ens mantenim a la mateixa pàgina. I això vol dir que hi hauria govern d'Esquerra amb Junts per Catalunya tenint a l'oposició, a l'abstenció, a la CUP. Aquest seria el més plausible. Ara bé, hi ha una opció de geometries variables que, tenint en compte que Esquerra tindrà l'oposició més forta dels últims anys, perquè Ciutadans no ha fet especialment bona oposició, necessita poder gestionar bé aquesta oposició. I això vol dir intentar que el PSC doni la investidura d'Esquerra sense entrar al govern. Difícil, juntament amb Comuns dintre del govern. Molt difícil, que a més necessita el beneplàcit de Junts per Catalunya, sense estar al govern. Molt difícil. Però és una de les opcions, que a veure si són capaços d'arribar-hi.
En tot cas, ahir sentíem a Pere Aragonès amb un discurs bastant presidencialista, vull dir, més que un discurs ja posant deures fins i tot al govern espanyol. Ara toca parlar de referèndum, toca seure, toca dialogar, vull dir, ja gairebé marcant una mica el camí de cap a on pot anar. Per tant, a priori, amb aquests vetos que s'han interposat a una banda i a l'altra a l'hora de pactar, sembla que té bastant clar que aconseguirà el suport de Junts per Catalunya i de la CUP.
Sí, el més probable és que els atingui, també tenint en compte que Junts per Catalunya va en retrocés i normalment aquell partit que està en davallada doncs, té més facilitats, diguem, per donar suport a algú que li pugui donar certes responsabilitats de govern, eh? Encara que en realitat la diferència de vots no és tanta, i que Junts per Catalunya ha baixat, però ha baixat a Tarragona i a Lleida, no ha baixat ni a Girona ni especialment un punt només percentual a Barcelona, eh? Per tant, déu-n'hi-do el que hem mantingut. Ara, insisteixo, o hi ha president d'Esquerra o hi ha noves eleccions.
Doncs preguntem directament a Esquerra si aquesta diatriba és la que tenen també ells sobre la taula. Saludem a Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra Republicana. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tenen aquesta doble opció sobre la taula, vull dir, o Pere Aragonès, i si no és així, tornem a les eleccions?
Bé, el que ha quedat constatat és que ha tornat a guanyar l'independentisme, que en aquest cas també, a més, s'ha imposat l'independentisme d'esquerres, aquest que liderem des d'Esquerra Republicana de Catalunya. Per tant, el que hem de fer ara és assumir aquesta responsabilitat, assumir aquest repte, fer aquest pas endavant, com ahir doncs ja va fer aquest, el Pere Aragonès, el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya, per poder configurar aquest govern liderat per Esquerra Republicana de Catalunya. I entenem, per tant, que haurem de negociar, però que la voluntat per part nostra és de poder configurar un govern el més ampli possible amb totes les forces independentistes i amb totes les forces sobiranistes i poder d'alguna manera doncs, també començar aquesta nova etapa al nostre país.
Mm-hmm. És aquesta via ampla que Pere Aragonès s'hi ha referit de forma reiterada en aquesta campanya, una via ampla de la qual, per exemple, el PDeCAT ja ha caigut, ha quedat pel camí perquè no entra al Parlament, i la CUP, que ha doblat, més que ha doblat la seva presència, ja ha dit que no tenia intenció, que no té intenció d'entrar a govern, ja veurem si ho continua no dient ara, però que qui sap si pot facilitar una governabilitat, i per allà queden també els comuns per veure exactament com encaixen en tot plegat. Enfoquem però primer amb Junts per Catalunya, o Junts, si li sembla, la senyora Vilalta. Estan condemnats a entendre'ns perquè venim de la legislatura que venim amb les desavinences que hi ha hagut i que òbviament això també ha acabat castigant segurament l'elector independentista. Quins errors no s'haurien de tornar a repetir, senyora Vilalta?
D'entrada, hi ha aquest canvi de lideratge que nosaltres celebrem, que la ciutadania ens hagi donat aquesta confiança. Per tant, l'oportunitat, no, d'exercir aquest lideratge des de l'independentisme d'esquerres, des d'Esquerra Republicana. I és evident doncs, que, com li deia, la nostra voluntat no és només quedar-nos amb un govern amb la coalició actual, sinó anar molt més enllà, poder configurar un govern el més fort possible, el més estable possible, òbviament amb els partits independentistes, tant JxCat com la CUP, i veure amb els comuns quina part, no, de a mi podem recórrer plegats, perquè el moment és absolutament complex. Venim, bueno, d'una pandèmia que encara, no, està ben present, d'unes crisis que porta associades, i per tant necessitem poder dotar-nos d'aquest govern fort que pugui començar a donar les sortides necessàries a la crisi i també reconstruir el país des d'aquesta visió progressista, feminista i no deixar ningú enrere. I estem convençuts que ho farem, perquè és que ho hem de fer, no hi ha cap altra alternativa. No ens podem permetre no fer-ho. Per tant, nosaltres hi posarem tot de la nostra part, des d'aquesta confiança que ens ha donat la ciutadania, des d'aquesta responsabilitat que se'ns ha otorgat i que volem exercir, doncs de poder liderar totes les negociacions, totes les hores que facin falta, per tal de poder tirar un govern fort endavant.
Està parlant de concessions, òbviament una negociació implica això, negociar, cedir en una cosa, potser no cedir en d'altres. Quines són les concessions que vostès estan disposats a cedir, per exemple, amb Junts per Catalunya o amb la CUP, que segurament els hi posarà una sèrie de línies vermelles sobre la taula?
Bé, ara comença tota aquesta feina de negociació. És evident que haurem de trobar els consensos, tant pel que fa a les polítiques específiques per sortir de la crisi, i aquí segur que ens podrem posar d'acord amb la CUP. N'estic plenament convençuda per aquesta visió de justícia social, de país, de progrés, de no deixar ningú enrere, d'entendre que la sortida de la crisi no pot aplicar-se amb retallades com ja hi va haver malauradament fa uns anys, sinó que és més inversió social, més reforçar l'estat del benestar. N'estem absolutament convençuts convençuts que ens podrem posar d'acord des d'aquesta visió de les polítiques d'esquerres i progressistes. I també haurem de saber posar-nos d'acord del consens estratègic de com seguir el camí cap a la República Catalana. Òbviament, aquí doncs nosaltres reiterem aquesta aposta per aquesta via àmplia, per aquests consensos que ara volem exercir, volem representar, volem liderar perquè siguin realitat, amnistia i autodeterminació. Ahir el candidat d'Esquerra Republicana, el vicepresident també actual, Pere Aragonès, ja va fer aquesta apel·lació a la negociació, a la solució política al conflicte. Per tant, això probablement també haurem de construir aquesta estratègia compartida, però entenem doncs, que les urnes també ens indiquen el camí cap a aquesta direcció.
Aquesta estratègia, aquests contactes també inclourien en algun moment, per què no, el PSC?
Bé, per formar govern, no, ho hem dit al llarg de tota la campanya, malgrat que algú ha volgut anar fent evident alguns dels fantasmes del tripartit. Nosaltres, ja ho hem dit, som l'alternativa al PSC, veníem a derrotar-los a les urnes. Bé, pràcticament ho hem pogut fer, perquè a diferència doncs, del PSC, nosaltres sí que estem en condicions de poder configurar aquestes majories àmplies i això és el que intentarem. Però ara mateix és impossible que els acords a nivell de país, a nivell de Catalunya amb el PSC, perquè representem projectes absolutament antagònics. Ells han volgut liderar el bloc del 55, un bloc que ha quedat derrotat, que va quedar derrotat ahir a les urnes. L'independentisme va sortir reforçat, a més van poder superar aquest 50% i això que ens dona més força, més legitimitat, més empenta per seguir amb el camí de construir i de fer possible la República Catalana.
Amb aquest 50% de vots ja al Sarró, vot independentista, no sé quin gest esperen des de la Moncloa, senyora Vilalta.
Bé, que facin allò que fa temps que els estem reclamant des de Catalunya, siguem el 47, siguem el 50, però que a nivell de consensos és pràcticament el 80%, que és que s'ha d'acabar la repressió, s'ha d'obrir aquesta via de negociació de veritat, no només no, una sessió d'una mesa, sinó s'ha d'obrir aquesta via de la política per resoldre un conflicte que és polític. I la manera de resoldre, que entenem que doncs, hauria de ser real, és la de poder votar en un referèndum de forma lliure per tal de que tota la ciutadania del nostre país pogués decidir sobre quin model de país vol, sobre quin futur vol per a Catalunya. Això creiem que ha quedat avalat a les urnes també, per tant, emplacem a reprendre aquest camí de la política i a poder, doncs, treballarem, òbviament, des dels amplis consensos al nostre país, des d'aquest lideratge que ens ha otorgat les urnes dins de l'independentisme, a poder fer possible, doncs, la fi de la repressió i, per tant, l'amnistia i també la possibilitat de poder votar en un referèndum d'autodeterminació al nostre país.
En tot cas, Junts per Catalunya també ha dit que amb aquest 50% de vot sobiranista ells estaven disposats a tirar endavant la declaració unilateral d'independència, la DUI. Per tant, és una opció que pot estar sobre la taula. Vostès s'ho plantegen?
Nosaltres la descartem, ja ho hem dit al llarg de tota la campanya. Això no va de voler la independència, de poder aixecar la DUI només amb tenir-ne moltes ganes, sinó va de correlació de forces. Va de com més puguem acumular fortalesa, de com més ens puguem preparar a tots els nivells, i això és el que hem de fer. Les urnes ens han donat un aval, hem pogut acreditar aquest 50% de vots, per tant, majoria per primera vegada acreditada en unes eleccions al Parlament. Ens hem d'adreçar també a la comunitat internacional, ahir també ho va fer el nostre candidat Pere Aragonès, explicitant que havíem superat aquest llindar i que, per tant, també se'ns ha d'escoltar, també se'ns ha de comprendre i esperem que puguem teixir aquestes complicitats que ens puguin ajudar a nivell internacional. Però la qüestió no és ara fer una DUI, sinó la qüestió és fer la República Catalana. I per fer això necessitem màxima fortalesa, màxims consensos i un procés de negociació que ens permeti poder votar i poder consolidar el resultat aquesta vegada sí.
Doncs deixem reservar l'última pregunta pel nostre convidat, en Guillem López Bonafont, professor de Ciències Polítiques de la Blanquerna. Guillem, una pregunta i una resposta li pregaré breu, sisplau.
No, serà ràpida. Bon dia, senyora Vilalta. Jo que li volia preguntar, ha destacat diverses vegades el tema de la victòria de l'independentisme en escons, en vots, també en percentatge de vots. Tenint en compte que només amb un 53% de participació només s'han guanyat dos escons més independentistes respecte al millor resultat de fa diferents anys, no vol dir també que hi ha hagut una pèrdua de poder mobilitzador de l'independentisme?
anàvem amb aquestes eleccions amb tot en contra. Unes eleccions imposades quan hi havia un consens per fer-les al maig, una pandèmia, una operació illa, una operació que era d'estat per derrotar l'independentisme, i no se n'han sortit. Per tant, crec que la lectura és molt positiva per part de l'independentisme. Temps hi haurà d'analitzar els resultats, de seguir forjant aquestes majories, de seguir consolidant, no?, i enxamplant aquesta base i acumulant fortalesa a l'independentisme, però certament amb tot advers, amb tot en contra, amb una operació d'estat contra l'independentisme, no han pogut derrotar-nos perquè certament l'independentisme és majoritari. Per tant, seguirem treballant per fer-lo cada vegada més extens i més gran encara i més fort.
Marta Vilalta, moltíssimes gràcies per haver-nos atès uns minuts a una jornada, sens dubte, intensa. Toca fer balanç. Avui, reunió d'executives a tot arreu. Cadascú, òbviament, aquí ja ha de fer les seves pròpies lectures i, sobretot, el que ha de passar d'aquí en endavant, òbviament, que és formar un govern i tirar endavant una nova legislatura. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. Molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Que vagi bé. Queda pendent el tema del comentari de la participació, que encara no hem pogut entrar a fons. Ens queda només un minut abans d'anar a publicitat. No sé, Guillem, si vols fer un titular i després aprofundir una mica més, perquè és una participació històrica amb ales, a la baixa. O sigui, venien del referent del 17, de l'any 2017, que va ser el que va ser amb aquest 79%, i ara ens quedem...
Era extraordinari fa 3 anys i escaig, ha sigut extraordinàriament baix aquesta vegada també, com deia al principi, hi ha molts matisos en els titulars, victòria de l'independentisme, però en realitat amb una mobilització tan baixa es podria haver esperat, jo crec, que el com més, perquè generalment baixa participació sempre ha afavorit el vot rural i ha afavorit el món més tensionat. En aquest dels últims anys que veníem del procés, amb totes les cometes que vulguem posar, era d'esperar que estaria molt més mobilitzat, que no només per aconseguir un 50% dels vots.
Tota la culpa és de la pandèmia?
No.
Perquè això es diu, clar, la gent té por a votar, no es volia exposar... No.
Jo crec que ha marcat, però sobretot el que estem veient és que per primera vegada hi ha un vot útil de contrapoder. I què vull dir? Que ha pujat la CUP i que ha pujat espectacularment Vox. Per tant, això vol dir que hi ha desgast i hi ha cansament. Per tant, també aquesta mobilització del vot contrapoder també ha volgut, molts d'ells han anat a l'abstenció, sens dubte.
De seguida continuem analitzant el que va donar de si aquesta jornada electoral d'ahir. Fem una pausa, 3 minuts, fins ara.
Notícies en xarxa, l'actualitat de més a prop.
La xarxa de comunicació local.
walking away from you.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Vanessa Raja.
Avui fent lectura del resultat electoral amb Guillem López Bonafont, que és professor de Ciències Polítiques de la Blanquerna. Ens toquen, encara tenim molts temes per analitzar encara en l'estoneta que ens queda, aquesta mitja hora de programa. Qüestió del PSC, per exemple, Guillem, a veure. Diu, ha guanyat molt de terreny, ha guanyat terreny o ha recuperat el que havia perdut i està... Cert. O és el PSC que era abans del 2017?
La lectura més encertada, en estricto senso, seria que ha recuperat el perdut. En realitat, el PSC ha guanyat 30.000 vots respecte a les anteriors, tenint en compte que ha baixat molt la participació i, per tant, diguem, el resultat de Mascot ja ha sigut molt, molt superior, però només ha guanyat 30.000 vots. Ara, el que podem dir és que el PSC ha ressuscitat entre els morts. El PSC estava tocat, molt tocat, no enfonsat, però tocat, i ara mateix és el partit més que ha guanyat i és l'oposició. Potser no, i això ja es veurà, però si està a l'oposició, serà l'oposició. I l'oposició tenint les sinergies amb el govern central. Per tant, serà molt més fort i té recorregut, molt recorregut, per aglutinar tot aquest espai que ara per ara no se sabia exactament qui l'agafava. I ara mateix està claríssim que PSC, amb l'augment de Vox, fins i tot se'n surt beneficiat.
Efecte Illa ha funcionat?
Efecte Illa ha funcionat, jo crec que sí, jo crec que potser es pensaven que només amb això ja es guanyaria com per governar, i en aquest sentit l'efecte Illa guanyaven vots però no guanyaven capacitat de fer aliances, perquè també ha marcat la campanya anant a buscar tot l'àmbit electoral unionista, a excepció dels més radicalitzats, que tenen avui 11 escons al Parlament.
Parlem de Vox, perquè els millors somnis d'Ignacio Garriga era arribar als 11 diputats, i això ens ho va dir aquí a l'entrevista quan va venir. Per tant, s'han acomplert les millors expectatives que tenien ells i que els hi donaven també els mateixos sondejos. Quina lectura fas de tot plegat?
Conjuntura, sens dubte, moments de canvis, vot de càstig, etc. Però després hi ha elements potser més puntuals, però és mala campanya del Partit Popular, que vol intentar recuperar Casado, fent entrevistes en català, etc. Vol intentar recuperar o quedar bé amb l'àmbit, amb l'espectre català, i doncs aquí no és creïble. Llavors la Illa ha sabut, o el PSC ha sabut fer molt bé la campanya aquesta d'anem a aglutinar tots els vots de retorn, diguem, de l'espai de Ciutadans, i aquí el PP ha quedat tocat perquè no tenia un clar posicionament.
Un PP, recordem-ho, que ha quedat pràcticament residual, passava de 4 diputats, se'n queda amb 3, realment ells esperaven com a mínim millorar els resultats i al final no ha estat així.
I començant amb una Lorena Roldán fent el canvi, no?, de Ciutadans per dir, ei, el partit de victoriós, o que sortirà victoriós de la campanya, serà el PP. Mira, sorpassa d'uns als altres i del més enllà, perquè Vox ha superat els dos partits aquests, diguem, que s'autonomenen com constitucionalistes.
Un Ciutadans, que és l'altre titular del dia, amb aquesta patacada estrepitosa, ha perdut 30 diputats de cop, de 36 a 6, passa a ser de la formació més votada, que és, o va ser l'any 2017, a la setena força. Quin futur li depara a Ciutadans a partir d'ara?
Futur difícil. No m'atreviria a dir res millor que això, perquè al final és...
Ens parlaves de morts que ressusciten, aquí no sé si morts que els haurem d'enterrar aviat.
Analitzem un parell de coses. Ciutadans s'autodefineix i Europa està en el grup liberal, com a per això, com a partit liberal. El partit liberal que tenen és que no apel·len mai a les tradicions, a les costums, al mantenir sempre unes mateixes dinàmiques de vot, precisament perquè són liberals i perquè són enamorats d'alguna manera del canvi. Llavors, és molt més difícil que el votin per el sol fet de cor, que no tant de cap. Els votaran per segons la conjuntura, i això és el que passa i trobem a la major part dels països d'Europa, que els partits liberals pugen i baixen com el Dragon Khan. Per tant, en funció de la conjuntura, podrien ressuscitar, però a curt termini té un problema i el toca de mort. I és que no té representació o gran representació institucional en el municipalisme. I sense ajuntaments no pots aguantar diguem, la travessia del desert. Llavors és molt probable que a poc es vagi desdibuixant i que vagin que tot aquest èxode que ja hem vist s'acabi completant.
No sé si l'absència d'Albert Rivera en aquesta campanya, que no se l'ha vist i fa molts mesos que no se'l veu, significant-se políticament o donant suport o enviant algun tipus de missatge, ja volia dir alguna cosa.
Albert Rivera era un gran candidat en un moment específic i en un moment concret. No crec que ell per si sol mogui, diguem, tenir electorat, perquè la mateixa Inés Arrimada també és bona candidata i ha aparegut, no era la candidata però ha aparegut. El que vull dir és que jo crec que l'auge de Ciutadans responia més a una necessitat d'aglutinar tot un vot d'anti-independentista que ara mateix l'ha agafat Vox. Encara que hagués hagut Albert Rivera, ja està prou desgastat com perquè no crec que hagués canviat gaire.
El PDeCAT també comença la seva particular travessia al desert. Recordem que no ha entrat al Parlament, és el partit del que s'anomena l'antiga Convergència, el partit d'Artur Mas, per exemple, queda fora de la cambra. No sé si també a partir d'ells, a partir d'ells també han de fer les seves lectures i això, fer la seva particular travessia al desert.
La travessia, que en aquest sentit, com a hereus de Convergència ja la van fer, la van aguantar, i la van aguantar perquè, el que deia, tenien molts ajuntaments. El PDeCAT conserva avui molts ajuntaments. Això jo diria que fa que tinguin més possibilitats que Ciutadans d'aguantar des de la trinxera, però també per un altre tema, i és hi ha un clar àmbit, espectre polític, en tot el panorama català, que dona resposta al que defensava bé, que la campanya, en aquest sentit, el posicionament ha sigut correcte del PDeCAT. Aquest centre-dreta catalanista, independentista, però moderat, ara mateix no el representa Junts, en gran part. No el representa perquè precisament Junts ha intentat la imatge aquesta de partit aglutinador de sensibilitats tan diferents, com el que dèiem, el Peça Rodona, la Marina Gel i el convergent de tota la vida del poble, etc. I això a llarg termini, en funció de com vagin la conjuntura política, es pot desdibuixar. Molts d'aquests poden tornar al PDeCAT.
Anem a analitzar més qüestions de les eleccions i dels dies previs a les eleccions i saludem, ja el tenim a punt, el Carles Pont, que és professor de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si els resultats d'aquestes eleccions es corresponen amb el que podíem esperar després de la campanya, una campanya que no ha estat de 15 dies, una campanya que ve de ja fa molt de temps. T'han sorprès aquests resultats? Era el que s'esperava? Anava la cosa bastant encaminada?
Sí, la veritat és que són uns resultats que eren molt esperables. De fet, si ens hi fixem, les últimes setmanes, les últimes enquestes, totes estaven apuntant a aquest triple empat, que no deixa de ser un empat perquè ja les dues primeres forces tenen 33 escons, és a dir, empaten amb escons, i la tercera força treu un resultat d'un escó menys, de manera que aquest triple empat. Potser la sorpresa més forta de la nit d'ahir va ser que Vox entra amb molta més força de la que es preveien a les enquestes i de que probablement també la CUP treu un millor resultat del que també preveien les enquestes. El PP punxa probablement més del que també es preveia i Ciutadans tres quarts del mateix, és a dir, Ciutadans passa per 30 diputats, la qual cosa és moltíssim, és a dir, ara ho dèieu, queda en una situació molt difícil. I en Comú Podem més o menys obté uns resultats molt similars. De fet, en Comú Podem en vots supera la CUP, de manera que seria aquesta cinquena força del Parlament, en canvi amb escons no.
Hi havia un gran pastís a repartir-se, que era el dels indecisos. Moltíssima gent, poc abans d'anar a votar, no tenia clar a qui volia votar. Analitzant els missatges que anaven enviant els partits, tu qui creus que s'ha endut més part d'aquest pastís?
Jo crec que això va molt en funció sobretot dels blocs, eh? A cada bloc hi ha hagut qui s'ha emportat una part del pastís. Passa que hi ha una tendència general, els que ens dediquem a la comunicació política, es veu els últims anys internacionalment, és que s'ha tornat una mica aquella idea que ja havia passat i que era molt evident que fos així, que és que als últims moments la gent no decideix el vot fins a l'últim moment, és a dir, abans la gent, el vot quedava molt més, o sigui, era molt més sòlid i per tant hi havia molta més previsibilitat, diríem, del vot, no? I en les últimes eleccions, i més en uns contextos tan polaritzats, es veu clarament com això canvia i com la gent decideix el vot més en el darrer moment, en les darreres hores. Fins i tot hi ha gent que decideix entre un partit o un altre del mateix bloc, jo crec que en el cas de Catalunya clarament, a l'últim moment.
En aquest cas, per tant, pren molt de relleu els missatges que s'envien, sobretot els dies previs o les hores prèvies a les eleccions. Qui ha estat més afinat en aquest sentit? Vull dir, apostar pels pesos pesants dels partits, que els hem tingut bastant per aquí també, vull dir, qui creus que ha estat més fi en aquest sentit?
Home, si repassem una mica tots els partits, per exemple, no sempre vol dir que un bon candidat, per exemple, en el cas del PP, que ha fet una bona campanya electoral, el seu candidat ha fet una molt bona campanya electoral, doncs no han pogut recollir aquesta bona campanya electoral. De manera que, diríem, la corrent de fons dels partits, jo crec que moltes vegades marca més que una altra cosa. Ara bé, per exemple, l'efecte Illa ha servit. És evident que sí, és a dir, no els ha donat molts més vots dels que tenien, això és veritat, però els ha posicionat en una situació, el PSC ara té una situació, diríem, de tornar a ser representatiu i tornar a ser un partit molt important en el sistema de... en el sistema català, no? En el sistema de partits català i en el sistema, diríem, polític català. Per tant, ha servit l'efecte Illa, segur. Després, per exemple, Esquerra Republicana, segur que també els ha servit molt el fet de que fes campanya un pes pesant de la seva formació, com és Oriol Junqueras, no? El fet de que Oriol Junqueras, doncs, les últimes setmanes pogués sortir de la presó, doncs això ha fet, doncs, que segurament també han tingut molta més incidència en aquest sentit. Junts per Catalunya, per exemple, ha fet una molt bona campanya des del punt de vista gràfic, des del punt de vista de les del que en podríem dir el màrqueting polític, no? Han fet una molt bona campanya, han sortit fora, però també han fet una campanya des del punt de vista de la tecnologia, podríem dir-ne, molt bona, no? Jo diria que això és una mica en resum, podríem entrar més encara en detall, però aquesta seria una mica la línia.
I després entren en joc la manera de fer campanya. No hem tingut una campanya amb grans mítings, amb banys de masses, perquè no es podia fer, però a partir d'aquí és quan entren en joc les xarxes socials, en aquest cas, on tothom ha hagut de pujar al carro i fer-la servir com a vies de difusió de missatges polítics.
Sí, efectivament, les xarxes socials aquestes eleccions han sigut molt importants. No només les xarxes socials, sinó sobretot el que era fer els mítings i retransmetre'ls, no? Retransmetre'ls a través de les xarxes socials, però també retransmetre'ls entre els seus, no? És molt important pels partits polítics també mobilitzar el seu electorat, però mobilitzar també la seva gent, aquella gent que, diríem, està més mobilitzada dintre de les seves pròpies formacions. I, evidentment, això es anava veient en moltes eleccions, no només aquí, doncs que a les xarxes socials, plataformes, diríem, de difusió de missatges com WhatsApp, Telegram, etc, etc. Tot això ha funcionat molt i ha funcionat teòricament bé. De fet, la política s'adapta, no diré que bé, però s'adapta molt ràpidament a les noves tecnologies. De fet, el màrqueting polític, la comunicació política s'adapta molt ràpidament a totes les plataformes que van sortint. I això és molt visible, diríem, amb les últimes campanyes electorals. S'han adaptat fins i tot a una plataforma que no és molt, diríem, de difondre missatges a través d'aquesta xarxa polítics, diem, com TikTok, però tots els partits, o gairebé tots, no tots, han fet també les seves incursions, no?, en aquesta xarxa social. Per tant, Twitter, sobretot Instagram, i fixem-nos que ahir, per exemple, alguns dels partits que no van sortir van fer la seva intervenció final a través d'un directe a la xarxa social Instagram. De manera que les xarxes socials en aquesta campanya han estat molt importants, sí.
Que respon, professor de comunicació de la Pompeu Fabra. Moltíssimes gràcies també per aportar-nos el teu anàlisi acurat en aquest cas de la comunicació política, que és tan important, i més amb els temps que corren. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Incorporem a la conversa, en aquest cas, el diputat electe del PSC, Ferran Pedret. Què tal? Molt bon dia, també.
Hola, molt bon dia.
Senyor Pedret, ara sí que el veiem. Què tal? Molt bon dia.
Hola,
una qüestió.
Bon dia.
A veure, Salvador Illa ja ha dit que presentarà candidatura per ser investit president. Com s'ho pensen fer per aconseguir el suficient suport o per facilitar aquesta investidura?
Bé, el que nosaltres hem dit sempre és que ens adreçaríem en primer lloc a la gent d'En Comú Podem, que és amb qui, per una qüestió d'afinitat programàtica i fins i tot d'històrica col·laboració entre dos espais de l'esquerra catalana, hi ha més facilitat per arribar a acords. I a partir d'aquí adreçar-nos al conjunt de forces democràtiques per tal de possibilitar la investidura d'aquella opció que ha estat la majoritària en aquestes eleccions parlamentàries.
Però això vol dir comptar amb la complicitat, per exemple, de partits d'esquerra com Esquerra Republicana o d'altres formacions? Com els pensen convèncer?
O parlant.
Això sí, ja,
sempre
però,
es parla...
Parlar vol dir oferir, vol dir negociar, vol dir moltes
sí,
coses
clar,
que han de ser sobre la taula.
Però fins que no es comenci no es pot saber com pot anar. En tot cas, nosaltres teníem el compromís amb la ciutadania en general i amb els nostres electors i electores en particular de, si arribàvem en primer lloc en aquestes eleccions parlamentàries, no desistir i provar de formar una majoria per una investidura de Salvador Illa com a president. I això farem en base, evidentment, el programa amb el que ens hem presentat a les eleccions i escoltant també la resta de formacions polítiques i el que hi tinguin a dir.
I què els pensen oferir Esquerra Republicana?
Nosaltres el programa que tenim, i parlar sobre el programa, sobre les mesures de recuperació econòmica i social que hem estat explicant al llarg de tota la campanya, i també sobre l'intent d'una política pel retrobament entre catalans després d'una dècada de profunda divisió.
Però el seu programa no entra ni la independència, ni millorar l'autodeterminació, en canvi Esquerra sí que ho té. Per tant, aquí ja tenim un primer xoc d'interessos que serà difícil de negociar.
Bé, però jo els he sentit dir fa un no gaire, abans de la campanya electoral, a dirigents d'Esquerra Republicana, com el senyor Roger Torrent o com el mateix senyor Pere Aragonès, que fins que no tinguessin un 70 o un 80% de la ciutadania catalana a favor de la independència, que no se'n sortirien. Això, a la vista de la distribució de preferències i de la seva evolució al llarg del temps, és tant com dir-nos que en dues o tres generacions no ho veurem. Per tant, si Esquerra Republicana és conseqüent amb això que han dit els seus dirigents, pot estar oberta a parlar d'altres coses. Però en qualsevol cas veurem, ja li dic. Nosaltres ara, de moment, el que estem és analitzant en molt detall els resultats electorals, veient que en molts indrets són uns resultats molt interessants pel PSC, no només en aquestes eleccions, sinó, encara que sigui difícil fer projeccions per d'altres, també en clau d'implantació territorial del nostre partit, i creiem que això ha estat l'inici d'un moviment de fons que anirà més enllà.
Parlant d'ahir, Salvador Illa parlava molt de diàleg, de nova etapa, de renovació, de canviar un tarannà... de mà estesa, podríem dir així. No sé si aquesta mà estesa també arribarà des de Madrid, des de la Moncloa, agafant-se aquests resultats i tenint en compte el pes que té o que tindrà el Parlament el vot sobiranista.
La mà estesa l'hem tingut des de l'inici. Jo crec que l'actitud del govern del PSOE i Unidas Podemos respecte a la qüestió catalana, per dir-ho amb aquesta terminologia, potser un xic decimonònica, però ha estat una molt diferent de la que tenia el Partit Popular. És veritat que no s'han produït avenços en el marc del diàleg entre governs, en el diàleg institucional, alguns més en clau parlamentària a les Corts Generals, però en qualsevol cas qui més ha boicotejat activament aquest diàleg institucional entre governs ha estat un dels socis del govern independentista i no pas el govern de coalició PSOE Unidas Podemos.
Senyor Pedret, una possible entesa entre Esquerra i Junts creu que pot posar en perill el pacte que Junts té a la Diputació de Barcelona amb el PSC?
No, jo entenc que com nosaltres sempre que fem pactes a nivell local i supramunicipal sempre solem excloure qüestions que no tinguin a veure directament amb les competències municipals o les competències que tenen aquests òrgans supramunicipals, no veig que necessàriament hi hagi d'haver unes repercussions. Una altra cosa és quines puguin ser les repercussions en l'espai postconvergent de la ruptura que s'ha produït entre el Junts actual i el PDeCAT, perquè recordem que el Junts per Catalunya amb qui es va pactar la Diputació era un partit que no estava, diguem, dividit o fragmentat com està ara aquest espai.
Veurem què és el que passa. Guillem, vols fer alguna pregunta al senyor Pedret?
Sí, una pregunta ràpida i concisa. Bon dia, senyor Pedret. La idea és, el PSC descarta el 100% donar suport a una investidura que no tingui el nom del senyor Illa?
Nosaltres el que tenim molt clar, i ho hem explicat al llarg de tota la campanya, és que no contribuirem a la formació d'un govern independentista o que tingui la independència com a meta política. I per tant això nosaltres ho tenim claríssim, és un compromís amb la ciutadania i ens hi mantenim.
Moltíssimes gràcies, Ferran Pedret, també per aquests minuts d'anàlisi i, com dèiem, a partir d'aquí veurem què és el que passa amb els propers dies, que sens dubte seran intensos. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Vist el que estem veient amb aquestes declaracions, clar, a hores d'ara hi ha una distància abismal entre PSC i Esquerra, per tant, qui pensés en una possible entesa d'esquerres... teníem ahir el senyor Aragonès parlant de referèndum i d'anem a seure i parlar de la qüestió catalana i tenim ara mateix doncs, el PSC dient que aquesta qüestió no està sobre la taula.
Òbviament en el seu relat o en el seu discurs el marc mental que volen aconseguir és que hi hagi un govern tripartit, no sé quines variables, però el govern tripartit, perquè això és el que volen posar ara mateix sobre la taula. El que passa és que la pregunta també li he fet específicament així perquè jo entès que la resposta era un no, és, per tant no descarten el 100% donar suport a una investidura que no sigui amb el senyor Illa. Un, canvi de candidat veig poc probable. Dos, un govern d'esquerra que no sigui independentista pur i exclusivament, és a dir, amb els suports d'altres i que l'agenda pública i política sigui una altra, no ho ha descartat amb dificultats. Però què vol dir? És que el PSC podria tenir, que sé, presidència del Parlament, començar a tenir un cert control institucional que fins ara no havia tingut i a partir d'aquí portar-se bé, que això és molt important tenir-ho en compte, portar-se bé amb Esquerra a l'hora d'aprovar pressupostos al govern central. Això a Pedro Sánchez li interessa moltíssim.
De fet, és la relació que ja tenen a Madrid. En aquest cas no hi ha un acord de govern, però Esquerra ha facilitat moltes coses a Pedro Sánchez.
Esquerra ha arriscat i s'ha hagut de menjar, diguem, diferents problemes al llarg de tota aquesta legislatura precisament per això. I l'aposta que ha fet ferm Esquerra, sabent que anava restant vots cada dia que passava, era precisament perquè facilitar aquesta entesa. Jo no vaig entendre gens, a part de per poder donar més ales electorals a Comuns, a la signatura aquesta que va fer, no sé si el Sabrià, no, de dir que no farien un govern amb el PSC, però perquè va ser mitja campanya, el que sigui. Però Esquerra ha anat facilitant ponts de diàleg amb el Partit Socialista.
Aquesta signatura pot hipotecar moltes coses? O pel fet de que sigui Sergi Sabrià qui firmés i no Pere Aragonès, pot fer que en algun moment hi hagi un gir de guió?
Segons tinc entès, en aquell moment Aragonès no estava a la seu, precisament estava donant una entrevista o el que sigui, per tant no es podria dir que fos tan pensat que hi hagués Sabrià i no hi hagués una altra. Que era una jugada per part de qui convocava o qui demanava aquesta recollida de firmes, segur, que no per que si van anar primer a Junts, també era obvi que Junts va intentar hipotecar a Esquerra. Tot i així, jo crec que els lliga estricto sensu el que deia, que ara no recordo quin era el titular que feia servir la recollida de firmatures, però els lliga i els vincula. Ara, hi ha molt espai d'interpretació entremig, i sempre que Esquerra pugui justificar que té presidència, tota la resta passarà, vamos, ràpid.
Quedarà a la biblioteca.
Exacte,
quedarà directament a la biblioteca. En els minuts que ens queden, Guillem, dues qüestions, o una qüestió que m'agradaria comentar, i és aquesta polarització. La CUP puja i Vox entra amb força. Estem parlant de dues formacions, a banda i banda, vull dir, extrem i extrem. Això com es traslladarà al Parlament? Vull dir, què podem esperar de les sessions parlamentàries d'aquesta legislatura?
Per una banda la tinc claríssima, i és que la picabaralla que ja tenia, perquè Ciutadans acostumava a pujar de to, encara pujarà molt més. I el fet de que la CUP se senti forta, i òbviament Vox se sent fortíssima, serà una picabaralla molt dura, i espero que no arribi mai més a res més que picabaralla verbal. Però ja hem vist fins i tot alguns parlaments europeus que s'arriba a algú més. Ara bé, el que no tinc clar és el paper, el rol dels altres partits. No tenim partits grans, això influeix molt. Tenim partits mitjans, de 33-32 diputats. La pregunta és, aquests jugaran a la picabaralla intentant, òbviament, portar-ho al seu terreny, sí o no? El que espero, i això potser és més wishful thinking, allò, esperances que no tant el que pot passar, és que precisament juguin l'institucionalisme, que juguin al baixar el to, que juguin a l'entesa i que juguin a intentar que això quedi en dues anècdotes entre dos partits que s'estan tirant els plats pel cap.
Et creus el cordó sanitari que s'ha anunciat contra Vox?
Jo sóc de Vic, deixo-m'ho dir d'entrada. A Vic coneixem bastant bé el que és l'entrada de l'extrema dreta al municipi, a l'Ajuntament. Mai l'extrema dreta, des d'apartar-los i ignorar-los, se'ls guanya. I això s'ha vist molt en Europa. L'extrema dreta, l'única manera que se'ls guanya és fent-los ser responsables, prendre responsabilitats i prendre decisions d'aquestes de que, ostres, no pots anar sempre amb els postulats, diguem, més radicals. Quan els fas entrar amb argumentació, quan els fas entrar amb l'ús de la raó, és molt més difícil d'aquells se'n sortin victoriosos. Per tant, apartant-los, per molt cordó sanitari que sigui, ignorar-los no servirà de res.
Veurem què és el que passarà, però sens dubte l'hemicicle ha quedat molt fraccionat, amb partits, com veiem, absolutament polaritzats, amb aquest bloc independentista potent, amb un partit que ha guanyat, que ja veurem si acabarà governant. Sembla complicat hores ara, però a veure-les venir. Moltíssimes gràcies,
Lluna
Pérez Bonafont, per haver vingut aquí i fer-nos anàlisi de tota la situació, que realment és interessant, apassionant, i veurem què és el que passa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia. I nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 7 del matí, per explicar més notícies en xarxa. Que vagi bé. Bon dilluns.